Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 4 de setembre de 2012. El Partit dels Socialistes de Catalunya remodela la cúpula del seu grup parlamentari. Xavier Sabater substitueix Joaquim Nadal com a president del grup i Jaume Collboni passa a ser el portaveu de l'oposició, de la principal força parlamentària de l'oposició, en lloc de Miquel Iceta. També perd responsabilitats la portaveu adjunta Laia Bonet. El líder dels socialistes catalans, Pere Navarro, va negar ahir, després d'explicar aquests relleus, que vulgui apartar els crítics i va aclarir que el que vol és donar empenta a la tasca d'oposició. Tot just a una setmana de la Diada, amb aquest canvi en el PSC, podem dir que Catalunya certament necessita una oposició forta. És bo que el pluralisme garanteixi aquest pal de paller en el que és la feina de buscar una alternativa al govern actual. Això és la democràcia. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem en aquest segon dia de la temporada resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Com us dèiem, el primer secretari del PSC, Pere Navarro, va anunciar ahir canvis en els socialistes catalans. Xavier Sabater substitueix Joaquim Nadal com a president del grup i Jaume Collboni passa a ser-ne el portaveu. El que queda com a incògnita és el futur d'Ernest Maragall i altres homes crítics amb l'actual direcció. El procés de primàries del PSC s'ha de començar aquesta mateixa tardor.
En clau econòmica, el Fons de Reestructuració Ordinària Bancària confirma que injectarà de manera immediata, atenció, 4.500 milions d'euros a Bankia. L'objecte d'aquesta injecció de capital, que compta amb el suport de les autoritats europees, és restablir els nivells de capital regulatori del grup.
Aquesta mateixa matinada ha començat el desallotjament de desenes d'immigrants que havien ocupat l'illot de Tierra. Les autoritats espanyoles han posat en marxa el dispositiu en col·laboració amb les marroquines. De moment, 10 immigrants subsaharians que estaven a l'illa han estat traslladats ja al penyal de Lucemes.
A la primera reunió de la cúpula del PP després de l'estiu, Mariano Rajoy ha hagut de sortir en defensa del ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, davant de les crítiques d'un sector del partit per l'excarceració del pres d'ETA, Josu Uribe Etxebarria. El president del govern espanyol i el Partit Popular ha assegurat que no cedirà mai davant d'ETA.
I en esports, el català Joaquim Purito Rodríguez va fer ahir un pas més per guanyar la Volta Ciclista a Espanya 2012. El de Parets del Vallès va tornar a aguantar els atacs d'Alberto Contador en una nova etapa de muntanya i va ampliar l'avantatge amb 29 segons sobre el madrileny. Un nom propi de l'actualitat, com us dèiem, el de Xavier Sabater, que és a partir d'ara el nou cap del grup parlamentari del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sabater va ser conseller de Governació amb l'última etapa de govern del tripartit amb Pasqual Maragall al capdavant i també delegat del govern al Camp de Tarragona. Rellevarà Joaquim Nadal com a líder del grup socialista a la cambra catalana, segons va decidir ahir l'executiva dels socialistes catalans. Nadal va assumir la direcció del grup després de les eleccions de l'any 2010.
El primer secretari del PSC, Pere Navarro, va confirmar ahir la remodelació de la direcció del grup parlamentari en una roda de premsa en què va destacar que Sabater coneix molt bé el partit i també les institucions. Navarro, a més, va afegir que Joaquim Nadal assumirà un nou càrrec, el de vicepresident segon de la mesa del Parlament, en relleu de l'històric diputat del PSC, Higini Clotes, membre de la Cambra Catalana, des de les primeres eleccions democràtiques. Clotes, doncs, serà president de la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament. Una altra cara coneguda, que passarà un segon pla, serà el portaveu a la cambra, Miquel Iceta, la funció del qual exercirà a partir d'ara Jaume Collboni, actual portaveu del partit. El mateix Collboni, recordem que ja va agafar les regnes d'Iceta en el càrrec. Navarro ha proposat a la direcció socialista que Miquel Iceta sigui president de la Comissió d'Afers Exteriors i Europeus del Parlament i també que sigui el candidat de la formació a les següents eleccions al Parlament Europeu.
El PSC també rellevarà Laia Bonet com a portaveu adjunta a la cambra. En el seu lloc entraran la secretària de Cohesió Social Eva Granados i la diputada Montserrat Capdevila. Bonet va mostrar obertament ara fa un temps el seu desacord amb la direcció del partit en qüestions com ara el sistema de primàries per elegir el candidat a la presidència de la Generalitat.
En canvi, continuarà com a portaveu adjunta la diputada Rocío Martínez Sampere. Pel que fa al diputat Ernest Maragall, que va trencar, recordem, la disciplina de vot durant la votació del pacte fiscal al juliol, el primer secretari dels socialistes ha explicat que el seu futur polític dependrà de la conversa que ha de tenir amb el secretari d'organització. Ho estan agendant i a partir d'aquí prendran doncs, les decisions que creguin més oportunes. L'executiva del PSC, reunida doncs, ahir a la tarda, va acordar aquests canvis al grup parlamentari a instàncies del primer secretari. D'aquesta manera, la nova direcció del partit vol començar, diu, el curs polític amb aquest cop de timó i la intenció de recuperar la iniciativa política.
Canviem de qüestió. El Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, el FROB, va anunciar ahir que amb caràcter immediat procedirà a efectuar una injecció de capital a Bankia per un import de 4.500 milions d'euros.
En un comunicat, el FROB ha explicat que l'objecte d'aquesta injecció de capital és el de restablir els nivells de capital regulatori del grup, en tant que ha afegit que l'esmentada operació s'instrumentalitzarà mitjançant, diu, la subscripció per part del FROB d'una ampliació de capital de l'entitat per l'import esmentat. L'operació que compta amb el suport de les autoritats europees és una bestreta de la injecció de capital que haurà de fer el FROB en el marc del programa d'assistència financera acordat amb l'Eurogrup i del procés de reestructuració de Bankia i la quantia final es determinarà en les properes setmanes.
Notícies de casa nostra. Un nen de 3 anys i el seu pare han quedat ferits arran d'un tiroteig ahir al vespre a Lloret de Mar. La criatura va quedar ferida greu per l'impacte d'un tret, mentre que el seu pare en va rebre 4 i està ferit però lleu.
El nen es troba ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i el pare a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on l'han derivat des de l'Hospital de Blanes. Segons les primeres informacions que es tenen, la parella i la mare dels ferits, que està embarassada, va sortir il·lesa del tiroteig. Els fets van passar a 8:15 a l'urbanització Els Pinars de Lloret de Mar. És a la comarca de la Selva. Segons el Servei d'Emergències Mèdiques, el pare va arribar pels seus propis mitjans a l'hospital. Segons alguns testimonis, la mare del menor va explicar que l'agressor seria un noi català que anava amb moto i que la família ja coneixia, però no hi ha confirmació oficial d'aquests detalls encara de l'agressió.
L'expresident José Montilla va anunciar ahir que no serà present dimarts vinent a la manifestació de l'11 de setembre, convocada per l'Assemblea Nacional Catalana, amb l'argument que és una convocatòria independentista. Per aquest mateix motiu va qualificar d'iniciativa en poc sentit que el PSC hi vagi.
En declaracions a Ràdio Barcelona, Montilla va instar els socialistes catalans a resistir les pressions per manifestar-se. L'expresident va remarcar que la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana és legítima però independentista i aniran, diu, els que pensin que Catalunya necessita tenir estat propi o fins i tot algunes persones que estan empipades amb la situació que estem vivint i també les retallades.
Un grup d'activistes de la plataforma d'afectats per la hipoteca va emular ahir l'alcalde de la localitat andalusa de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, i va irrompre a l'interior d'un supermercat de Vilafranca del Penedès, concretament situat a l'Avinguda de Tarragona, per obtenir aliments per a famílies sense recursos.
Els activistes haurien pogut treure diversos carros plens d'aliments. Els Mossos d'Esquadra s'han dirigit fins al súper i van poder identificar una de les persones que sortia amb un carro amb aliments sense pagar, de manera que l'han denunciat per una falta de fur, ja que el valor dels productes sostrets no depassava els 400 euros, segons fonts de la policia catalana. Es tracta d'una dona que anava acompanyada per un advocat i que, en arribar a la caixa, va mostrar una targeta de crèdit sense fons i va superar el punt de control sense pagar. Tot i això, els altres autors d'aquesta actuació al supermercat van poder sortir del comerç sense ser identificats, sense pagar, i amb el carro de la compra ple d'aliments de primera necessitat, segons hem sabut de fonts properes al cas.
L'Ajuntament de Sant Pere de Torelló, a la comarca d'Osona, va aprovar ahir per unanimitat declarar-se territori català lliure i instar el Parlament a declarar de manera unilateral la independència de Catalunya en un termini màxim de 2 mesos.
Doncs sí, el text va rebre els vots favorables dels 5 regidors d'Esquerra Republicana, els 2 de la CUP i 3 de la Federació Nacionalista. Un dels regidors, Convergents, hi va votar en contra, ja que l'alcalde Marc Verdaguer havia donat llibertat de vot als integrants del seu partit. El text aprovat convida el Parlament a convocar, si s'escau, un referèndum sobre la independència i estableix que, de moment, la legislació i els reglaments de base espanyol seran vigents de forma provisional, a l'espera que el Parlament dicti les noves lleis catalanes.
L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, va dir ahir que per afrontar la pujada de l'IVA, la paeria es veurà obligada a disminuir els serveis destinats als ciutadans. L'impacte per l'augment d'aquest impost a l'Ajuntament de Lleida serà de 2 milions d'euros anuals.
De moment, aquest mes de setembre, l'impacte de l'alça de l'IVA suposarà un impacte força gran per les arques de l'Ajuntament, ja que arribarà a 600.000 euros. Segons l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, s'haurà de restar els diners dels serveis als ciutadans i redistribuir les partides, segons va explicar en roda de premsa, tot i que no afectarà, diu, els serveis socials.
I un home d'uns 60 anys va morir ahir ofegat a la platja de Coma-ruga, al Vendrell, al Baix Penedès. Els fets van passar a l'alçada del passeig marítim. Un banyista va treure del mar un home en estat inconscient.
Els serveis mèdics d'emergències, que es van desplaçar fins al lloc dels fets i, inclòs un helicòpter medicalitzat, van intentar reanimar-lo, però sense èxit, i l'home, malauradament, va morir a la platja. A la zona no hi havia cap bandera que assenyalés l'estat de la mar, perquè justament aquest primer dia laborable de setembre ahir va acabar el seu servei de socorrisme en aquesta platja 15 dies abans que l'any passat. Amb aquesta ja són, atenció, 19 les persones que van morir ofegades aquest estiu a les platges del nostre país davant de les 18 de l'estiu passat.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
3 minuts i serà 9:15. Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimarts. Aquesta matinada ha començat el desallotjament de les desenes d'immigrants que havien ocupat l'illot de Tierra. Les autoritats espanyoles han posat en marxa el dispositiu en col·laboració amb les marroquines. De moment, 10 immigrants subsaharians que es trobaven en aquesta illa han estat traslladats al penyal de Lucemas.
En concret, es tracta de 8 menors d'edat i 2 dones que van estar evacuades fins al penyal de Sobirania Espanyola, on es troba una petita guarnició militar, segons han informat fonts governamentals espanyoles, mentre la resta de persones que s'estaven a la isla de Tierra continuen, en aquest illot a l'espera que es produeixin nous moviments. L'estat espanyol i el Marroc van arribar, recordem, a un acord per repartir-se, els 81 immigrants que van aconseguir arribar a l'illot de Tierra, encara, que no van poder revelar la quantitat d'immigrants que assumiria cada país, un aspecte que va quedar obert en les negociacions.
Tensa reunió ahir de la cúpula del PP. En aquesta primera trobada després de l'estiu, Mariano Rajoy va haver de sortir en defensa del ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, davant les crítiques d'un sector de la formació per la recent excarceració del pres d'ETA, Josu Uribe Etxebarria.
El president del govern espanyol i del Partit Popular va assegurar que no cedirà mai davant d'ETA. La reunió va ser força més tensa i llarga del previst arran del debat per la concessió del tercer grau al pres d'ETA, malalt de càncer, una decisió que va indignar les víctimes del terrorisme i també part de l'electorat del PP. El ministre Fernández Díaz va demanar la paraula per justificar les seves decisions en política penitenciària. Segons fonts coneixedores d'aquesta reunió, el ministre va dir que en l'època de Jaime Mayor Oreja, a Interior, també es va excarcerar presos a Tarres. I ell, es va veure obligat a matisar-ho, afirmant, que les circumstàncies eren diferents. La número 2 del partit, Maria Dolores de Cospedal, va intentar treure importància a aquesta polèmica.
La troica internacional que supervisa l'economia grega ha demanat al govern de Grècia que flexibilitzi les relacions laborals amb diverses mesures, entre elles l'augment de la setmana laboral de 5 a 6 dies.
La informació procedeix d'un correu electrònic enviat per representants de la troica, formada per la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, els ministres grecs de Finances i Treball, i que ha filtrat el diari econòmic Imerícia. L'autenticitat d'aquest correu i del seu contingut ha estat confirmada per una font del Ministeri de Finances que no ha volgut revelar-ne els detalls. Atenció, entre les propostes més polèmiques, es troba augmentar la setmana laboral a 6 dies i reduir el descans mínim entre torns de treball a 11 hores, a més d'eliminar les restriccions als canvis de torn de matí i de tarda segons les necessitats de l'empresari. Igualment, la Troika exigeix reduir a la meitat la indemnització per acomiadament i el termini de què disposa l'empresari per notificar la rescissió del contracte. També pretén, d'altra banda, que disminueixi la contribució al fons de la Seguretat Social que paguen les empreses per cada empleat. La Troika, doncs, ha de donar el vistiplau a les noves retallades pressupostàries perquè els socis europeus accedeixin a alliberar un nou tram de 31.000 milions d'euros del rescat financer concedit a Grècia el març passat.
Els ciutadans del Quebec escullen avui els diputats a aquest Parlament autonòmic d'aquesta zona del Canadà i el nou primer ministre, per cert, del Quebec, és el país convidat aquest any durant les festes de la Mercè a Barcelona.
Després de gairebé una dècada de govern dels federalistes liberals, els sobiranistes del partit quebequès són els preferits en els sondejos. El primer ministre, Jean Charest, té una impopularitat rècord i el 70% d'insatisfets després d'haver gestionat amb mà de ferro la revolta estudiantil de la primavera i amb diversos escàndols de corrupció a l'esquena.
Us expliquem també que el discurs de Mitt Romney a la Convenció Republicana ha tingut una de les pitjors acollides en la història electoral dels Estats Units.
La cursa a la Casa Blanca està empatada després que el candidat republicà Romney aconseguís només una petita empenta a la majoria dels sondejos i les seves paraules, però, van tenir poca acollida entre els seus votants. La valoració de la convenció, en general, és semblant a la d'anys anteriors, però el discurs del candidat republicà en particular va agradar poc. Té la nota més baixa dels examinats per Gallup, que fa aquesta pregunta, des de l'any 1996. Només un 38% considera el discurs que va ser bo o excel·lent. La majoria dels enquestats responen que no va estar malament i tan sols el 16% el descriu com a pobre i un quart no el va seguir o no té opinió.
En una altra jornada d'enfrontaments armats a Síria, d'altra banda, han mort més de 100 persones en les últimes hores, segons dades de l'oposició. Els bombardejos són intensos als afores de la capital, Damasc, i també a l'est del país, on els rebels s'han apoderat de la seu d'un batalló de la defensa aèria de l'exèrcit regular.
El Comitè de Coordinació Local xifra en 146 els morts en els últims 3 dies en els enfrontaments a diversos punts del país. Regions com les Doms, Ildep o Alep són les més calentes, amb atacs constants entre les tropes governamentals i l'exèrcit sirià lliure. La majoria de víctimes es van produir a Damasc i les seves poblacions perifèriques, on els bombardejos de l'exèrcit de l'Assad es van acarnissar. Atenció, segons el Consell Nacional Sirià, van morir un total de 30.000 persones des que va començar els combats fa gairebé 18 mesos.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports destaquem que Joaquim Purito Rodríguez està una mica més a prop de guanyar per primera vegada la Vuelta Ciclista a Espanya. Ahir va fer un pas més en imposar-se, en aconseguir aguantar en una de les etapes reines.
El de Parets del Vallès va tornar a aguantar els atacs d'Alberto Contador i, a més, va ampliar l'avantatge al capdavant de la classificació en la 16a etapa en final a l'alt del Cuito Negro. Ara té 29 segons respecte a Contador. L'etapa, doncs, la va guanyar Darío Cataldo, que es va escapar del pilot juntament amb el belga De Gent, segon de la jornada.
En handbol, el Barça Interesport es va imposar ahir a la final de la Supercopa de Catalunya per 28-20 al Granollers. El partit es va disputar al pavelló de la Draga de Banyoles.
El nou reforç, Esterbi, va debutar com a blaugrana. El Barça no va patir per derrotar el Granollers i a la mitja part ja dominava per 11-15 gràcies al poder golejador de Rutenka i Estranovski. A la segona meitat, l'equip de Xavi Pasqual va mantenir les diferències i el Freiking Granollers no va tenir aquest cop opcions d'evitar un nou títol pel palmarès blaugrana. El porter Arp Estèrvic, nou flamant, fitxatge blaugrana, va debutar la segona part. Rutenka amb 6 gols i Estranovski també amb 6 van ser els màxims golejadors blaugrana.
Per cert, que en la Supercopa Catalana Femenina el campió va ser el Castelldefels. I en futbol destaquem per acabar que el Barça torna avui als entrenaments, però Tito Vilanova ha perdut la majoria dels seus jugadors pels compromisos internacionals de seleccions. 9 blaugrana han estat convocats per Vicente del Bosque per a la selecció espanyola absoluta. A més, Messi, Mascherano, Alexis, Alex Song també tenen partits amb els seus combinats nacionals.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
I completem el nostre informatiu. L'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, gran canceller de les Facultats Eclesiàstiques de Teologia i de Filosofia de Catalunya, ha nomenat Jaume Aymar nou degà de la Facultat de Filosofia. També ha ratificat Armand Puig, l'ha tornat a nomenar, de fet, per un tercer trienni com a degà de la Facultat de Teologia. Jaume Aymar, prevere de l'Arxidiòcesi de Barcelona, és doctor en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, professor de la mateixa Facultat de Filosofia des de fa 18 anys i director d'aquesta casa de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, entre altres tasques. Ha estat el fundador de l'àmbit d'investigació i difusió Maria Corral i també és president de la Fundació Catalunya Amèrica. Es dona la circumstància que Jaume Aymar ja havia estat degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya entre els anys 1998 i 2005. Passen 6 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, el PSC de Navarro, relega els dirigents crítics, referint-se als canvis anunciats ahir pels socialistes catalans. Sobre el mateix tema, El Periódico obre amb aquest titular: el PSC mou peça. El Punt Avui, canvi de rumb, amb una imatge de Joaquim Nadal davant de la seu del PSC a Barcelona. El diari Ara titula també en la mateixa línia: canvi de guàrdia, Navarro es fa fort al PSC, rellevant Nadal, Iceta i Bonet, i promet una oposició dura. El diari El País, en una altra línia, titula: Andalusia demana 1.000 milions al govern espanyol per arribar a final de mes.
Repassem altres portades de la premsa. El Mundo, xoc frontal al Partit Popular per la decisió política sobre Bolinaga. D'altra banda, l'ABC: Andalusia maquilla el seu rescat i demana 1.000 milions a l'Estat. La Razón, grinyant, demana 1.000 milions com un avançament d'un avoltat rescat.
Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle? El primer cafè de Ràdio Estel, allò que ningú no t'explica.
I fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. La veritat és que no parlem de massa problemes en aquesta xarxa viària. Fins i tot sembla que ja vol millorar la circulació. Queden algunes zones lentes, per exemple, aquí a la B30, el tram de Barberà, en sentit nord, bàsicament per enllaçar amb la C58. La mateixa C58, amb trànsit molt lent, entre Montcada, Ripollet, sortint de Barcelona, entre Torre Baró, el Nus de la Trinitat, d'entrada a la ciutat comtal, aquestes zones, com dèiem, més lentes. I a l'extrem sud, poca cosa, 23, volum de trànsit a l'altura de Sant Joan d'Espí, també l'autopista del Carraf, la zona de Sant Boi. Ai, alguns punts una mica més carregats sí que trobareu, però el que dèiem, grans retencions en aquesta xarxa viària catalana no n'hauríeu de trobar. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables per desplaçar-se per l'àrea metropolitana de Barcelona amb metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, així ho indiquen les dades facilitades pels diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, què tal? Aquest dimarts ens llevem amb cel serè o poc nublat per algunes franges de núvols alts i prims. Tot i així, a la Vall d'Aran i zones altes del Pallars Sobirà i de l'Alta Ribagorça el cel està cobert. També hi ha alguns núvols baixos al nord de la Cerdanya. I amb unes temperatures que en aquests moments són més altes respecte a ahir, en conjunt entre 2 i 4 graus més altes, degut als núvols que aquesta matinada ens han creuat. La previsió per avui dimarts no és gens complicada. Ha d'anar al vessant nord del país, ha d'anar cobert i encara amb alguna precipitació no la descartem ara a primeres hores del matí. A la resta de Catalunya s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat per aquestes franges de núvols alts durant el matí. I durant la tarda continuaran passant aquestes bandes de núvols alts i prims, però creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i des d'allà baixaran una mica cap a la depressió central i el prelitoral nord. Unes nuvolades que no esperem precipitacions i que deixaran el cel mig o puntualment molt ennuvolat. La tramuntana avui continuarà bufant a la zona de l'Alt Empordà tota la jornada, entre fluixa i moderada en cops forts al matí, però encara també a primeres hores al matí, alguns cops molt forts al nord del Cap de Creus. Demà dimecres la tònica de temps és molt similar al matí, serè o poc ennuvolat per algun núvol alt i mitjà, cel cobert encara a la Vall d'Aran, però la Vall d'Aran sembla que la tarda es destaparà una mica. De totes maneres, demà a la tarda tornaran a créixer les nuvolades al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que la zona del Pirineu Oriental pugui descarregar algun ruixat. Aquestes nuvolades també baixaran una mica cap al sud, cap a la zona de la pressió central. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Minuts i mig i seran 8:45. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb Josep Rull, secretari d'Organització de Convergència Democràtica i també secretari tercer de la mesa del Parlament. Senyor Rull, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ha anat bé l'estiu?
Sí, molt bé, molt bé.
Amb molta activitat també, no?
Amb molta activitat, sí. Per tant, ha sigut difícil de desconnectar, però hem fet una mica de Priorat i d'Empordà i molt bé.
Molt bé, ens ho explicarà una mica si hi ha temps. També tenim amb nosaltres José Luis Salido, que és doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona. Doctor Salido, bon dia.
Bon dia, buenos días.
A vostè l'estiu li ha anat bé, també?
Perfectament, en família.
En família i en també família. Una mica de descans, no?
Sí, senyor.
I completem les presentacions saludant avui Ramon de Veciana, que és advocat i membre del Consell de Direcció d'Unió Progrés i Democràcia. Senyor de Veciana, bon dia.
Bon dia.
Què tal la tornada després de les vacances?
Molt bé, molt recuperats, amb energies per tot el curs. O sigui que podríem repetir quan vulgueu.
Molt bé, doncs celebrem que aquesta càrrega de piles ens ajudi a tots. Bé, notícia important avui, el relleu a la cúpula parlamentària del PSC, amb Xavier Sabaté, que passa a ser el nou cap del grup parlamentari. Un primer apunt abans dels titulars de 8:45. Si vol començar, el senyor Rull, que és adversari de Pere Navarro a Terrassa, com a regidor.
És un home contundent a l'hora de descavalcar la gent de, diguem-ne, que li pugui fer mínima ombra. Ell el que necessita són equips amb perfils molt baixos, molt modestos, justament perquè ell pugui sortir amb força. Jo crec que en aquests moments hi ha una tendència a bunkerització del PSC, a envoltar-se estrictament dels seus, els més propers, els més fidels, els que li puguin generar menys ombra per preparar-se a les primàries, I a mi el que em preocupa és que també és una deriva que pretén esborrar aquell sector catalanista que feia que el PSC doncs fos un partit interessant. Ja veurem aviam com anirà evolucionant tot plegat. I a mi també personalment, per l'amistat que tinc amb Joaquim Nadal, que hem estat durant molts anys compartint Parlament, portant els temes de política territorial, jo vaig ser el seu adversari al Parlament, doncs home, no m'acaba d'agradar com culmina o acaba amb una carrera política tan brillant Joaquim Nadal, com l'aboquen a acabar aquesta carrera política.
Però també s'ha dit que la condició de cap del grup parlamentari per a Joaquim Nadal era una mica provisional, no?, després de la derrota electoral amb Montilla al capdavant.
Sí, però es pot gestionar de maneres molt, molt diferents, després del Congrés, es pot buscar algun altre mecanisme i donar-li una sortida que sigui mínimament adequada. Uh-huh. Cadascú, en tot cas, a casa seva, l'endreça com consideres que hi ha.
Demanarem més opinions, fem un moment una pausa pels titulars de 8:45, també José Luis Salido i Ramon de Baciana diran la seva sobre aquest tema. Tornem de seguida.
Molt bon dia. Relleu a la cúpula parlamentària del PSC. Xavier Sabater, que va ser conseller de Governació i delegat del govern al Camp de Tarragona, rellevarà Joaquim Nadal com a cap del grup al Parlament, segons va decidir l'executiva dels socialistes catalans. Nadal va assumir, recordem-ho, la direcció del grup parlamentari després de les eleccions al Parlament de l'any 2010. El primer secretari del PSC, Pere Navarro, va confirmar ahir a la tarda la remodelació de la direcció del grup parlamentari en una roda de premsa en què va destacant que Sabater coneix molt bé el partit i les institucions. El desallotjament de les desenes d'immigrants que havien ocupat l'illot de Tierra ha conclòs aquesta matinada. Les autoritats espanyoles han posat en marxa els dispositius a la 1:00 a.m. en col·laboració amb les marroquines i l'han donat per finalitzat cap a 4:45. Durant l'operació, diverses llanxes van retornar a la riba marroquina els immigrants indocumentats. I avui comencen els recuperats exàmens de setembre. Entre avui i demà, més de 100.000 alumnes de secundària i de primer de batxillerat s'examinen de les assignatures que els han quedat pendents del curs anterior. Un nen de 3 anys i el seu pare van quedar ferits arran d'un tiroteig ahir al vespre a Lloret de Mar, a la comarca de la Selva. La criatura va quedar ferida greu per l'impacte d'un tret, mentre que el seu pare en va rebre 4 i està ferit, però lleu. I en clau econòmica, el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària va anunciar que amb caràcter immediat procedirà a facturar una injecció de capital, efectuarà a Bankia, per un import de 4.500 milions d'euros.
Soc Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El proper 4 d'octubre celebrarem un sopar benèfic a favor dels nostres mitjans i serà una bona ocasió per conèixer-nos i saludar-nos. Volem que sigui una gran festa de tots els qui escoltem la ràdio o llegim el setmanari. Jo també hi seré.
El 4 d'octubre, a 8:45 p.m, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radiostel.cat. T'esperem!
Vols viure una experiència meravellosa? Vols descobrir un extraordinari santuari? Catalunya Cristiana t'anima a pelegrinar amb l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a aquest mateix santuari del 20 al 24 de setembre. No t'ho perdis i descobriràs grans experiències i viuràs moments inoblidables. Tens temps fins al 10 de setembre. T'hi esperem. Demana més informació al 93 409 2700. Lourdes, molt més que un santuari. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Thank you.
Passen ja 4 minuts de 9:15. Continuem amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel que compartim des d'una mica abans de 9:15 amb el secretari d'Organització de Convergència, Josep Rull, amb el professor de Dret Laboral a la Universitat de Barcelona, José Luis Salido, i amb el membre del Consell de Direcció d'Unió, Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana. Bé, parlava el senyor Rull ara fa un moment sobre els relleus en el PSC, donava la seva opinió sobre aquest canvi, doncs, que qualifica com de contundent, no?, com de cop a la taula. Què en pensen els altres? Senyor de Veciana, per exemple, o senyor Salido?
Bueno, yo creo que en realidad los partidos políticos pues tienen que ventilarse sus cuestiones en sus casas, y a mí lo que haga cualquier partido político de puertas para adentro a mí me parecerá bien. Es decir, yo no tengo nada que decir.
La dirección ha estado elegida.
Entre otras cosas porque tampoco tengo necesidad ahora de utilizar los micrófonos para darle al adversario, porque no es mi adversario. Es decir, que esto, los políticos entre ellos, pues me parece muy bien.
Pero vaya, como ciudadano puedo opinar, ¿eh?
Pero como ciudadano lo que pienso es que los partidos políticos, no este que ahora está en fase de cambio y de reamueblamiento, sino que realmente todos los partidos políticos lo que tienen que hacer de una vez por todas es dedicarse a los ciudadanos y no tanto a mirarse el ombligo y a gobernar el país solo para ellos.
Deixin defensar-los, també ho intenten, d'estar al servei dels ciutadans.
Bueno, ¿qué tiene que decir usted aquí que tiene dos políticos en la mesa?
I sense polítics també ho diria.
Yo no tengo por qué ser correcto políticament.
Pot parlar com vulgui, sí, sempre que siguem respecte.
És un observador de la realitat.
Exacte, sí. Tots ho hem de ser una mica. Senyor de Veciana.
Jo crec que són uns canvis que tenen tota lògica, que el company, el Josep, el senyor Rull, es queixi de que el senyor Nadal el rellevi. Em sorprèn. El senyor Nadal porta més de 30 anys en política. Em sembla que ja gairebé això sí que és un règim. I que hi hagi un canvi generacional, jo crec que és inclús per higiene democràtica. Per altra banda, el senyor Nadal passa d'un lloc a un altre, que em sembla que fan vicepresident de la mesa. Vull dir que en aquest sentit té tota la lògica política, i més que el senyor Navarro vulgui tenir un equip que sigui el seu equip i no que tingui que heredar un equip anterior. I, per tant, si ell vol tenir visibilitat, s'ha de rodejar de la gent que sigui de la seva confiança. D'altra banda, jo crec que la gent que s'ha escollit no els conec personalment, però dono per sentit que són gent preparada, capaç, i que podrà portar el PSC a millors llocs que està ara, cosa que no serà massa difícil, per l'altra banda.
És un moment complicat per un partit com el PSC, que ha de gestionar aquesta situació després d'una dura derrota, fa gairebé 2 anys, a l'oposició. Això, objectivament, ho podem dir tots. També el senyor Rull, fins i tot.
Sí. El problema és que no té un rumb clar, no saben exactament què són. Jo crec que han perdut totalment la centralitat. En aquests moments, Pere Navarro, diguem-ne, no ha estat capaç de reteixir el discurs després de la desfeta del tripartit. Molts dels problemes que arrosseguem ara amb el dia a dia de la Generalitat ve provocat per una gestió no adequada de l'anterior govern, i per altra banda, diguem-ne, el federalisme en aquests moments com a eix de discurs polític a Catalunya és absolutament excèntric. És en aquests moments de federalistes en queden 4, i el drama que té Pere Navarro és que no és federalista ningú en el PSOE, absolutament ningú, no? I aquesta és la situació. A nivell de Parlament de Catalunya han fet durant aquest primer any, 9 mesos des que ell és primer secretari, una política d'oposició absolutament erràtica. És a dir, el problema que tenim des de Convergència és que quan anem a trucar a la porta del PSC no sabem qui és l'interlocutor vàlid. No ho sabem. O sigui, ens costa trobar algú amb el qual asseure'ns, parlar, perquè en aquests moments és veritat, hi ha una situació que és terrible, i el que hauríem de ser capaços d'articular, de teixir grans consensos. Però és molt difícil de fer-ho si no tens interlocutor a l'altra banda. I aquest és un problema molt complicat. Amb tots els grans debats que hi ha hagut a Catalunya aquests últims 9-10 mesos, el PSC n'ha quedat sempre exclòs, voluntàriament exclòs. I en havien moments, jo recordo, després del Congrés de Convergència, a mi com a secretari d'Organització, doncs em van fer moltes entrevistes, i en una sempre em parlaven d'Esquerra Republicana, del Partit Popular, de pràcticament totes les formacions polítiques, i recordo un periodista que em diu: ostres, no hem parlat del PSC. Diu, existeix.
És el principal partit de l'oposició.
Aquest és el problema que hi ha. I en relació a Joaquim Nadal, jo no plantejava que no se l'hagués de rellevar. Jo dic que les coses s'han de fer, jo que els italians, i abans ho dèiem a micro tancat, en diuen una mica de finezza, que diguem-ne s'han de gestionar els actius polítics. Sabaté no és de la primera volada, per entendre'ns.
També és un veterà del partit.
És un polític molt veterà, i això no és cap problema, és molt veterà, però no, i em sembla que algú amb la trajectòria de Joaquim Nadal, d'un dia per l'altre, no se'l pot allò... I per altra banda, diu, anirà de vicepresident segon del Parlament. Bueno, depèn. Si Gini Clotas vol cessar de vicepresident del Parlament, perquè el càrrec de vicepresident del Parlament o de membre de la mesa, de secretari tercer de la mesa, no el disposa el partit, el disposa el Parlament en primera instància i tu en segona instància. Per tant, és tot molt, molt maldestre, en castellà en diuen marrullero, no? I em sembla que en política, ostres, les coses s'han de gestionar relativament bé a nivell personal.
Avui el grup parlamentari ratificarà aquests canvis. Creuen que les últimes declaracions, per exemple, de Joaquim Nadal animant els ciutadans a anar a la manifestació de l'11 de setembre, manifestació independentista, o el fet que Ernest Maragall trenqués la disciplina de vot amb alguns suports implícits dins del partit, o per exemple la figura de Laia Bonet, que demanava primàries ràpid, tot això ha pogut influir? Quina interpretació donarien? I ara parlarem de la Diada també, després d'aquest pont que fem.
Bueno, yo insisto en que yo los entresijos políticos dentro de los partidos, yo los desconozco. O sea, que por tanto, no sé si eso ha sido un detonante o ha
Pero
sido
vaya, que Joaquim
un
Nadal
acelerador animés... para... Yo, hombre, lo que es seguro es que, aunque se haya tomado esa decisión, aunque Joaquim Nadal haya dicho lo que haya dicho, eso no es el único motivo. Porque no se cambia radicalmente a una persona, es decir, es posiblemente por un cúmulo de circunstancias y tal. Lo que me sorprende, sin embargo, es que el señor Rull diga que el Partido Socialista hace una oposición no adecuada.
O sea, ha dicho errática.
Errática. Bueno, claro, seguramente es que no le gusta la oposición que le hacen. Entonces, claro, dice que esa es errática, porque seguramente no le gustará a él que se la pueden estar haciendo.
Desde un punto de vista de partido, que continúen así siempre. El tema de ahir para Convergencia es una excelente noticia, porque es aprofundir en aquesta línia, però en aquests moments, més que els interessos de Convergència o del govern, em sembla que el que es necessita són partits mínimament sòlids amb els quals poder parlar, i el que demanem del PSC no és que faci una posició més o menys dura, sinó poder-hi parlar, poder-hi interlocutar, poder arribar a acords amb el PSC.
Reconocer el poder de Pere Navarro i tal, i esto. Y luego decir que no hay interlocución, como mucho sentido no tiene, ¿eh? Es decir,
ell porque... ho diu també per
la... Com si el poder de Pere Navarro?
Home, sí.
La capacitat.
Sí, exacte, si ell pot canviar gent...
Home, sí, clar, no ho pot fer, perquè ell és el primer secretari.
I dir que després vosaltres no teniu interlocutor, home, això no té gaire...
Ell ho diu perquè no és diputat, perquè ja hi havia una
visita...
És igual, els partits polítics, sent diputats o no sent diputats, si quieren entenderse, s'entienden exactament igual.
Però tu el que necessites és algú amb una línia que sigui previsible, i el problema de Pere Navarro és que tu no sabies exactament en quin moment, si està en un moment alt, baix, plantejant una cosa, en plantejant una altra. És un lideratge extraordinàriament feble, i els lideratges febles es caracteritzen per tenir actituds compulsives, I jo crec que hi va haver una expressió compulsiva d'aquest lideratge. Jo l'he vist a Terrassa amb Pere Navarro. I la seva tendència ha estat, a nivell de regidors, sempre apartar de manera gradual tots aquells que li podien fer mínimament ombra. I els grans lideratges, des de la meva perspectiva, potser m'equivoco, són aquella gent que se sap envoltar, diguem-ne, de la gent bona. I per tant, encara que li facin ombra, perquè, ostres, el concepte fer ombra, quan algú està en un lideratge, jo no l'entenc. I la gràcia és tenir els millors... Y a vagadas gente que es muy mejor que el que asumeix aquel lideratge.
Viendo cómo funcionan los partidos en España, es absolutamente imposible pensar que uno aparta de sí los que le hacen sombra. Es decir, uno aparta de sí los que no son amigos suyos, ni sombra ni historia.
O los que no son de la seva confianza.
O los que no son de su confianza, pero no los que le hacen sombra, ¿no?
Bueno, y luego, claro, depende dels partits.
Y luego ya volveremos a retomar eso de las actitudes compulsivas, que eso es propio de líderes débiles, señor Rull, porque claro, ya hablaremos de algunas actitudes compulsivas de gente de su partido, empezando por el presidente de la Generalitat. ¿Eh? O sea
que... ¿En quin sentit ho diu, per exemple?
Ha sigut críptic, ara.
Que el senyor Mas també, de vez en cuando, toma actitudes compulsivas. ¿Eh? Cuando no le salen bien las cosas, pues toma actitudes compulsivas. Quizá no de cambio.
O fa gestos d'autoritat, vaja, dit en altres paraules.
Efectivamente, o hace gestos d'autoritat o dice cosas que sabe que no va a poder cumplir ni él ni su partido.
Per exemple?
Són gestos compulsivos.
Bueno, ja en parlarem.
Por ejemplo, la independència o el pacte fiscal, por ejemplo.
Vinga.
O més que el pacte fiscal, la hisenda pròpia, potser.
Bueno, eso, yo la verdad
es que... ni hisenda pròpia, ni pacte fiscal...
La verdad es que no lo he entendido porque dice que reunirá a los presidentes de las diputaciones para hablar sobre la agencia catalana de para todos los impuestos. Catalana. No sé a qué impuestos se refiere, tampoco. Ni qué quiere decir eso. ¿No?
Avui volem aclarir per als oients que no podem comptar amb Roberto Labandera, que és portaveu socialista a la Comissió d'Infraestructures del Parlament, a la Comissió de Territori, perquè encara no ha tornat, que es troba fora de Catalunya, i ens sap greu perquè un dia en què és notícia el PSC ens agradaria tenir una veu oficial d'aquest partit, però vaja, la tindrem properament, i segur que quan vostè, senyor Rull, ha dit que l'oposició és erràtica, el senyor Labandera hauria sortit rebatent aquest argument. Perdoni, senyor
no, de Baciana. No, molt breument. No, jo crec que el senyor Navarro fa la seva obligació, que és dirigir un partit. I un partit s'ha de dirigir i prendre mesures amb urgència quan són importants. Perquè el senyor Salido sepa qual és el discurs del senyor Rull. El senyor Rull, quan el senyor Navarro era candidato, dijo los mayores elogios, un gran alcalde, una gran persona. Cuando lo nombraron, entonces era una persona... un malísimo dirigente, un malísimo alcalde, y este es el discurso.
No, jo mai no he dit que fos un gran alcalde, perquè si no jo no em voldria ser en lloc seu, eh? No, saps què vull dir?
Home, per reconèixer això, algunes virtuts.
De virtuts en té, de virtuts en té.
Hice elogios del señor cuando era candidato, del señor Navarro cuando era candidato, y luego cuando ya era presidente del PSC.
Cuando era candidato, ¿qué? Perdona, disculpa.
A la primera secretaria.
Del PSC.
Quan es postulava per substituir Montilla.
Però
és un home cordial, però amb molta dificultat per prendre decisions. Aquest és un dels drames que té Terrassa.
Polític, i ho comprenc, que és fer demagògia. De tota manera, jo crec que...
No, demagògia no descriure estrictament la realitat.
Jo crec que el senyor Navarro, jo crec que el que està fent és centralitzar el PSC. És a dir, que el senyor Navarro parli de federalisme, jo crec que és molt bona notícia. Jo crec que ell, ahir el vaig escoltar, i va parlar de la Catalunya plural, de la Catalunya integradora, que ara Convergència ha renunciat amb ella. És a dir, el fet que Convergència es situï en una manifestació independentista on el que es vol és el trencament, i el trencament de la cohesió social a Catalunya, perquè ara ja esteu repartint carnets de bons i mals catalans, i el que va a la manifestació és un bon català i el que no hi va no és un bon català, de fet, així ho manifesteu.
I qui ho diu, això?
I llavors, no, ho dieu vosaltres. No, i aleshores jo crec que el senyor Navarro absolut. El que farà és tornar amb aquell discurs del PSC que abraçava una gran part de la població, que era un discurs precisament d'una Catalunya plural, que cosa que ara, desgraciadament, ja no veiem.
Aquesta idea de la cohesió social, de dir, escolta'm, si vols fer un pas endavant, si planteges la sobirania de Catalunya, trenques la cohesió social, no? En aquests moments hi ha una majoria per la sobirania de Catalunya. I, per tant, es trenca més la cohesió social, pretesament, que jo crec que no es trenca en cap cas, rebutjant la sobirania, que no pas jugant-hi a favor, perquè hi ha una majoria en aquests moments cada vegada més sòlida.
I una majoria... Heu presentat amb
una majoria...
Sense aquest
una majoria...
I així, esteu les enquestes, els temes polítics.
Així les enquestes ho reflecteixen.
Feu el plebiscit una majoria, de l'altre
sí, dia. Sí, així les enquestes ho reflecteixen. Una majoria de catalans, molts dels quals mai no havien plantejat la independència ni la sobirania de Catalunya. Però en aquests moments, quina percepció hi ha cada vegada més estesa, i aquest serà el clam que hi haurà l'11 de setembre, que no serà menor, no serà irrellevant, sinó molta gent que surt al carrer dient prou.
Clar, plantejant, els posen els trens com l'Eco, el Franco, de dir, autobusos...
No, però pagant, eh?
No, pagant no, pagant, subvencionats.
No, subvencionats no.
I tant que sí.
Els trens...
Els consells comarcals.
Els trens.
És a dir, la Catalunya,
els trens que es noliegen des de Girona i des de Figueres, la gent paga...
Els mitjans de comunicació...
Paga tant que l'Ajuntament de Girona i l'Ajuntament de Figueres obtindran beneficis d'aquest, diguem-ne, de noliejar aquest tren, que ja veurem a què es destinen.
Això no és competència municipal, això és una desviació de poder clara i evident.
Això hi ha una demanda per part de la ciutadania
les institucions
i, per tant,
per fer política
partidista. Fixa-t'hi, els dos trens s'han omplert amb una rapidesa extraordinària.
I el sentit...
Extraordinària.
És a dir, esteu utilitzant les institucions.
Doncs torno a insistir en aquest argument. En aquests moments, la centralitat a Catalunya se situa agradi o no agradi, en l'àmbit del sobiranisme, en l'àmbit de la reivindicació de més poder polític.
Això no és
veritat. Això
no és veritat. Això no és veritat. Això os gustaría que fuera así, però no hi ha que confundir.
Què diu la gent? Diu, fixa-t'hi com ha canviat. Em permet fer la següent reflexió. Mira com ha canviat el tema. Els que som sobiranistes fa 10 anys, o fa 15, ens deien, vosaltres el que sou és uns sentimentals. Vosaltres, bàsicament, diguem-ne, hi ha un argument que és identitari, que és un argument que pesa, però d'arguments sòlids, racionals, n'hi ha molt pocs. En aquests moments s'inverteix el tema. És a dir, aquells que, diguem-ne, no comparteixen el sobiranisme, l'argument que tenen, bàsicament, és un argument sentimental.
Però hi ha una senyera...
Perquè en aquests moments, racionalment, racionalment no hi ha cap raó mínimament lògica, sensata, per entendre que l'Estat espanyol protegeix Catalunya.
El fracaso absoluto del nacionalismo ahora se envuelve en la bandera nacionalista y tal, y además ataca al resto de España,
¿Cómo
se ataca? Con los temas fiscales, sí.
Ah, s'ataca.
Sí, tema, sí, és justament el contrari a lo que ha dit.
Quan dius s'ataca, què vol dir?
Pues lo contrario a lo que ha dicho el señor.
De dir, hi ha un espoli fiscal, ens rebel·lem davant de l'espoli fiscal, això és un atac.
Aquí todo el mundo se conjura contra Catalunya cuando no es verdad.
Por favor.
Cuando no es verdad. Lo cierto es que aquí sí que se conjura contra el resto de España. Y esta es la realidad, y eso obedece al fracaso absoluto del nacionalismo.
¿Qué?
Las políticas del nacionalismo han fracasado absolutamente. ¿Y ahora qué conviene decir? Ahora conviene decir, no, es que nos expolian, el resto de España nos
expolia. ¿Hay déficit fiscal o no?
No. Lo cual es absolutamente
falso. No hay déficit fiscal.
Lo cual, no señor.
Es que no sé lo que es la política fiscal, vosotros.
No, señor.
Muy bien.
No, señor.
Sí, no es ser... Yo no es ser...
Hay una diferencia aquí de base, ¿eh?
Yo he visto que Sant Gervasi...
Jo
he vist que Sant Gervasi podria dir que el barri de Sant Gervasi és expoliat fiscalment per Ciutat Vella. Aquest argumentari és que fa riure que ho digueu seriosament. I el que diu el senyor Salido té tota la raó. Traieu la senyera per tapar les vergonyes. Amb aquest discurs victimista, així no parleu dels 5.023 milions d'euros que heu demanat per rescat, no parleu del 51% d'atur de menors de 25 anys a Catalunya.
Aquest és el drama que té Catalunya.
Que estudien. I això és conseqüència de les polítiques de Convergència i de les polítiques del tripartit. No voleu parlar del 20% de dèficit que heu generat vosaltres. Llavors, això va molt bé per tapar les vergonyes, traieu la senyera com manta zamorana per tapar el que no voleu ensenyar.
La idea clau és que Catalunya, malgrat tot, malgrat les dificultats, malgrat la crisi, Catalunya genera com a societat, com a país, que existeix Catalunya, encara que vostès insisteixin en que no és una realitat objectivable, existeix. Com a realitat, com a realitat administrativa, com a realitat política, existeix. Catalunya genera prou riquesa per no haver de patir com està patint la gent concreta del país.
És a dir,
quan hi ha aquests
16.000
milions...
És deficitària solament en matèria de seguretat social, és deficitària.
16.000...
La persona no podria pagar les pensions de su gente.
No, això no és veritat.
Això és tan dramàtic.
Això no és veritat.
Això és així.
No és veritat. Catalunya, des d'un punt de vista tributari, 16.000 milions d'euros que cada any nosaltres generem, que se'n van i no tornen. No hi ha cap territori.
Això és política fiscal.
Digueu-me un estat, una regió, una nació, un territori o el conjunt d'Europa que tingui un nivell de dèficit fiscal tan greu com té Catalunya.
Els Landes
entre
alemanys.
8, no, home, no. Els Landes alemanys no superen el 4%.
Els Landes austríacs.
No superen el 4% del seu PIB. No ho superen. Els Landes alemanys no superen el 4%. Les províncies canadenques no superen el 3%.
En realitat, quien paga los impuestos, queda la sensación de que quien paga los impuestos son los políticos.
Sí.
Oiga, mire usted, no. Quien pagamos los impuestos somos las personas que vivimos en
sí.
No los territorios. A ver si nos... Y si somos solidarios, somos las personas. No los territorios. Sí. Hombre, ya está bien.
Però quan Alemanya ajuda l'estat espanyol, qui ajuda l'estat espanyol? L'atzar còsmic. Alemanya existeix com a, diguem-ne, estat que transfereix uns recursos a la Unió Europea que al mateix temps ajuden a diversos estats i han ajudat diversos estats. Quan arribaven recursos dels fons de cohesió comunitaris, aquells diners d'on venien, d'on procedien?
D'Europa.
Existien, no, d'Europa, però quins estats aportaven?
Alemanya,
hi havia estats que aportaven, hi havia estats que rebien, sí o no? Això es produeix, sí o no? A l'estat espanyol hi ha territoris que aporten i territoris que... Nosaltres no hem plantejat mai de deixar de ser solidaris amb la resta de l'estat. El que diem és que la solidaritat ha de ser equànime, ha de ser justa, ha de ser sostenible.
Això no té res a veure amb
el pacte fiscal.
Això no té res a veure amb el pacte fiscal.
El que planteja és això.
I molt menys en la independència.
El pacte fiscal el que diu és...
Si voleu fer un...
Siguem solidaris amb l'estat, però siguem racionalment i raonablement solidaris. Que aquesta solidaritat no posi en entredit la cohesió social a Catalunya.
No, la cohesió social us l'esteu carregant vosaltres per un altre dia.
De ser solidària amb la resta de l'Estat.
Mai
ho hem deixat.
El raonamiento soberbio.
Aquí em sembla que hi ha qüestions diverses que vostès plantegen, evidentment des de la discrepància, de vegades en temes fonamentals, però potser sí que com a consens de fons, els vull preguntar al senyor Salido i al senyor de Veciana, sobretot, estan d'acord amb el senyor Rull que es pot millorar el sistema de finançament actual de Catalunya? Pot ser
no.
Més a veure,
no desapareguin.
Això és el que li encantaria que dijéramos al senyor Rull.
Desapareguin.
Tot es pot millorar, per això dic.
I evidentment,
en este... Vostès entenen la indignació d'alguns catalans, de molts catalans.
Cualquier cuestión es perfectible. Ahora, lo que pasa es que lo que no puede ser es hace cuatro días firmar unos acuerdos de financiación de las comunidades autónomas y ahora que no me gustan, y ahora que no me... ahora quiero cambiarlos.
Y
fue este gobierno.
¿Cuántos son los cuatro días?
Hace cuatro días, ¿eh? Hace cuatro días.
¿Aquest govern?
El sistema.
L'Estatut.
Sí, sí.
El senyor Mas va anar a Moncloa.
Efectivament.
No.
Fa sis anys, vaja.
Home, no, però l'acord Castells-Zapatero és un acord que no compleix l'Estatut.
L'acord
que renuncia a un element bàsic, que és el principi
d'ordinador. No nos interessa, no nos interessa perquè... Vuelvo a insistir, por el fracaso de las políticas nacionalistas, por ese déficit del 20% que ha generado el gobierno de convergencia. Y ahora, claro, ahora nos hemos dado cuenta que esto no funciona. Bueno, pues ahora hay que incentivar ese sentido, ese sentimiento independentista, no sé qué, no sé cuánto, que es fácil. Si a usted le dicen, mire, yo recuerdo un líder de Comisiones Obreras que siempre decía lo mismo. Dice, no, la Asamblea, déjame que ya me la monte yo. Porque les voy a preguntar, ¿vosotros queréis cobrar menos? ¿Qué me van a decir? No, ¿vosotros queréis ganar más? Sí, así siempre se ganan las asambleas. Bueno, pues esto es exactamente igual. ¿Qué ciudadano le va a decir? ¿Queréis más impuestos? No. ¿Queréis pagar menos? Sí.
Una última pregunta al senyor Josep Rull. Aquesta manifestació, com creu que es pot interpretar després? Perquè és una manifestació a favor de la independència.
Sí, una manifestació...
Vostè hi anirà, per cert?
Jo hi aniré, evidentment, i Convergència Democràtica hi anirem i ens sentim reflectits amb el lema de la pancarta principal.
Jo m'alegro, perquè per una vegada ja per totes...
Que presideix el tema. No? Nosaltres, evidentment, estem a favor d'un estat propi i no ho hem ocultat, ho hem dit el mes de març.
Mira, escolta,
no.
Això explica'ls-hi amb un altre, però no nosaltres.
Político
de
altura. No ho hem ocultat.
Aquesta
és la idea. Fixi's el que diu el president Pujol. Jo el recomano que el president Pujol el que diu és jo he compromès tota la meva vida política, tota, a construir una Espanya democràtica, una Espanya moderna, una Espanya plural. I en aquests moments constato que amb l'actual situació d'ofec econòmic de Catalunya, amb l'actual situació de no reconeixement de la realitat pròpia d'aquest país, el que segur que tinc molt clar és que la Catalunya no és viable dins l'actual Espanya, dins l'actual estat espanyol. I, per tant,
perquè
cal fer un pas...
Perquè l'acord de que l'acord ja no dona més de sí, clar.
Aquí l'única manera que Catalunya fos viable és el que pretenen vostès. Legítimament, Legítimament, diu.
Faltaria escolti,
desapareguin com a realitat diferenciada, com a nació. És a dir, renunciïn a tot el que no són i aleshores, no, vostès...
Catalunya com a nació.
És això.
No puede desaparecer lo que nunca ha existido.
També li agraeixo. De dir, escolti...
Escolti, el federalisme...
Vostès renunciïn a la seva ànima, deixin de ser el que són i serem tots feliços espanyols a la manera castellana, simpàtics i
entranyables. Això és el plantejament demagògic que fa el senyor Rull.
El
senyor Rull ens explica el que estem dient nosaltres. El que volem dir ho direm nosaltres.
I des del catalanisme, durant molts i molts i molts anys, el que s'ha dit és hauria de ser viable, jo crec que no n'és, i ha quedat acreditat que no n'és, però hauria de ser viable, hauria pogut ser viable que Catalunya com a nació pogués encaixar dins una Espanya plural, dins una Espanya plurinacional, i Espanya diu, no, escolti, plurinacionalitat, nacions, identitats diferents a l'Espanya de matriu castellana, no ens interessa això.
Copia el model alemany.
No estem disposats a renunciar a allò que som. I allò que som, a més, ens ha permès crear riquesa,
allò que som és una Catalunya plural, no la Catalunya monocorda que ens voleu dibuixar.
Esto es lo que usted nos propone.
És això.
I resulta que aquí hi ha un rescate de 5.023 1.000 milions d'euros.
Però bravo. Diners aportats pels bravo. Catalans, ah, també.
Exacte, aquesta és la base.
No, no, del
si aportem 16.000 milions i en demanem 5.000 amb un nivell d'interessos altíssim. Aquesta és la paradoxa.
Bé, senyors, avui a la tertúlia els agraeixo, diguéssim, dintre de la discrepància, a vegades discrepància forta, el to respectuós. I sempre intentem que parlin. No, i que no parlin alhora, perquè a la ràdio ja saben que els oients, si parlen tots alhora, és pitjor. Avui amb Josep Rull, Ramon de Baciana i José Luis Salido hem compartit la tertúlia. Ens queden 2 minuts i ens passa com ahir que no ens queda gaire temps per parlar del que ha passat a la frontera entre el Marroc i Espanya amb aquests immigrants que havien ocupat des de l'illot de Tierra. Està resuelto?
Ja està resuelto a les 5 de la madrugada. Eso, eso han dicho que a les 5 de la madrugada s'havia
resuelto. Però què pot passar a partir d'ara?
Jo crec que nada.
Marroc i Espanya ho han portat bé, això creu vostè?
Jo crec que nada. Es decir, que, vamos a ver, si no lo hubieran llevado adecuadamente desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista de repatriar a los ocupantes del islote y tal, esto, algo ya hubiera estallado. No ha estallado nada, eso a las 5 de la mañana las dotaciones tanto marroquíes como españolas ya se han puesto de acuerdo, la gente está vuelta a su casa y punto.
Però això destapa un problema, evidentment, aquests subsaharians, sí, claro, que volen arribar a Europa. Sí,
en una situació dramàtica, terrible, sí. I el que no se'n parla massa és, es parla molt del mur que hi ha a Israel, però no es parla gens del mur que hi ha a Ceuta i a Melilla.
Unes
tanques enormes amb uns mecanismes de seguretat extraordinaris.
No els compararàs, espero. No estàs comparant...
No, jo simplement, simplement dic que governar amb murs, amb murs absolutament blindats, no sé si és el... Això sí que és posar fronteres de veritat, eh? Vostès que teòricament estan en contra de les fronteres.
Hi ha les fronteres invisibles.
Vostès que estan en contra de les fronteres, això és posar una frontera amb totes les conseqüències.
Bueno, jo l'agradeixo que diga que estamos en contra de las fronteras, porque en cierta medida es cierto, pero no
I
solamente,
sort,
no solamente
ja estan en contra de les
fronteres, en plan de muros, sinó també algunes ideològiques.
Sí, sort, realment. Sort.
Per tant, vostè seria partidari que la frontera per Melilla i Ceuta desaparegués algun dia, per exemple?
Sí. En absoluto, eso está claro que es territorio español y ahí tiene que haber una frontera.
No.
Visca.
També Espanya i França són països i ja no tenen frontera.
¿Cómo que no hay frontera? Hay frontera. Y la prueba es que el tratado de Schengen se aplica cuando se aplica. Y cuando se trata de no aplicar, no se aplica.
El nacionalisme espanyol és molt peculiar, realment.
Com, per exemple, sucesión del Fondo Monetario Internacional.
Que tenim dos representants ínclits del nacionalisme espanyol en aquesta taula. Són com curiosos, eh? Són curiosos de dir, no, les fronteres...
Por mi parte, oye, mira, este de nacionalisme espanyol, simplemente español.
Bé, ho deixem aquí, gràcies.
És una tautologia, si em permet.
Gràcies per la seva participació. Tenim la diada d'aquí una setmana i, en tot cas, la diada és de tots. Això sí que estaran d'acord també el senyor de Baciana i el senyor
Salido. És una celebració.
A mi la verdad es que no me gusta demasiado, porque eso de celebrar derrotas, la verdad es que no me acaba de gustar.
El que comemorem és l'últim dia que vam ser lliures. Sí. Comemorem això, exacte.
Sí, no.
Fixis.
Gràcies, Josep.
Que vocatiu.
Hacía como 14 años ya que Felipe V era rey de España, cuando aquí todavía... No, Felipe V, oiga, que hace un montón de años que rey ya.
Parlem-ne, fem un cara a cara d'història.
Avui ho deixarem aquí.
Història moderna amb el senyor Salido, serà un honor fer-ho.
Gràcies, Josep Rull, José Luis Salido i Ramon de Baciana. Fins la propera, molt bon dia i endavant amb la tornada de la normalitat. Adéu-siau.
Gràcies.
Ja passa un minut de les 9, última hora informativa amb el Gerard Carrión, després el comentari de l'actual i després tindrem els espais de família i d'art i patrimoni.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. Avui es ratifica el relleu a la cúpula parlamentària del PSC. Xavier Sabater, que va ser conseller de Governació i delegat del govern al Camp de Tarragona durant l'època del tripartit, rellevarà Joaquim Nadal com a cap del grup al Parlament, segons va decidir ahir l'executiva dels socialistes catalans. El president de la Generalitat, Artur Mas, està preparant les bases de l'agència tributària pròpia conjuntament amb les diputacions. El cap de l'executiu català reunirà amb els presidents de les 4 diputacions la vigília de la reunió que tindrà amb Mariano Rajoy el 20 de setembre per parlar precisament del pacte fiscal. L'objectiu de la trobada seria explorar com canalitzar a través dels ajuntaments i les diputacions les dades i la xarxa per posar en marxa la hisenda pròpia que recapti, gestioni i liquidi tots els impostos dels catalans. L'Ajuntament de Sant Pere de Torelló, la comarca d'Osona, ha aprovat per unanimitat declarar-se territori català lliure i insta el Parlament a declarar de forma unilateral la independència de Catalunya en un termini màxim de 2 mesos. En un ple extraordinari multitudinari, el consistori va aprovar ahir una moció amb aquest únic punt. Ho va fer amb els vots de 10 regidors. 10 dels regidors eren d'Entesa per Sant Pere, d'Arir Esquerra Republicana, i de l'únic regidor de Convergència i Unió. El desallotjament de les desenes d'immigrants que havien ocupat l'illot de Tierra ha conclòs aquesta matinada. Durant l'operació, diverses llanxes han anat retornant a la riba marroquina els immigrants indocumentats. I avui comencen els recuperats exàmens de setembre. Entre avui i demà, més de 100.000 alumnes de secundària i de primer de batxillerat s'examinen de les assignatures que els han quedat pendents del curs anterior. I connectem aquesta hora amb Transmet per saber com estan els serveis metropolitans a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables per desplaçar-se per l'àrea metropolitana de Barcelona amb metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, així ho indiquen les dades facilitades pels diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Ens actualitzem d'aquí a mitja hora, 9:45. Fins ara.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 4 minuts de les 9. El comentari avui ens arriba de la mà de Manuel Milian Mestre, consultor, periodista i exdiputat. Senyor Milian Mestre, molt bon dia. Endavant.
Bon dia. En arribar de les vacances, tothom ve, no dic en una depressió, perquè això seria mal vist i mal sentit, perquè jo crec que són moments necessaris pel repòs i dir la vida és feina, treball, esforç i lluita. Però sí venim amb una certa tendència a la tristor, s'ha acabat el bon viure. Jo crec que en aquest moment, i en aquests dies precisament, aquesta tornada de vacances té moltes peculiaritats, jo diria fins i tot sorprenents. Venim, ens trobem amb l'actualitat de cop, una actualitat, jo diria, quasi virulenta des del punt de vista de la vivor política, que inquieta a casa nostra, a Catalunya, amb unes propostes fins a tot sorprenents, amb unes actituds com l'Ajuntament de Torelló va fer ahir, estranyes. Jo diria que tot això ens porta a una reflexió necessària cap a la serena. Més que mai, aquest món, aquesta crisi i aquesta societat necessita homes serès, homes seriosos, homes consistents, que travessen el món i travessen la vida d'una forma, diria que sistemàtica, sense canviar actituds i posicions, i adoptant una coherència que acaba sent la guia dels demés. Aquesta guia dels demés és la que porta l'exemplaritat de persones que marquen la petjada i deixen una profunda impressió als pobles que els han conegut. Justament fa 5 dies ha mort una figura per mi excepcional. Jo he llegit la seva obra, he admirat profundament aquesta persona i el final de la seva vida per mi té la exemplaritat del que vull manifestar al dia d'avui. Aquesta persona es deia Cardenal Martini. Un cardenal de Milà, arquebisbe de Milà, un jesuïta savi, verdaderament savi, al modo que, per exemple, entre nosaltres va ser el pare de Batllori. Un home de ciència, un home de fe, un home que coneixia de la Bíblia tot, un home profundament humà i humanista. El vaig conèixer en 1984. Aquest home, en aquell moment, va participar a un seminari, jo diria que més que un seminari, un gran congrés de la patronal italiana, la Confindustria, en la Fira de Milà. Érem més de 2.000 participants o congressistes i jo vaig anar com a delegat de la COE. en aquell acte, per mi molt interessant, perquè m'obria unes perspectives noves de cara al futur, que es titulava Horizonte 90, és a dir, el horitzó de l'any 90, estaven definint els italians on anava el món, on anava l'economia, on anaven els homes, i què volien aconseguir. Bé, aquest acte multitudinari de grans empresaris italians va tindre un panel en un moment determinat que, en el qual intervenien, per mi, les figures màximes i un dels panels més brillants que mai en la meva vida jo he pogut veure i sentir. El formaven el president Pertini, socialista, vellet, un personatge legendari per Itàlia, que va redreçar tant moltes coses a la República Italiana. El formava el senyor Gianni Agnelli, l'avvocat, que era el president de la Fiat, una altra figura determinant de l'economia i la societat italiana. Participava un polític encara viu que realment ha marcat moltes èpoques des de la postguerra estança. Es diu don Giulio Andreotti, president del govern italià en diferents ocasions, ministre, etc. Demòcrata cristià, personatge definitori, de lo que ha sigut el bon govern, a pesar de les circumstàncies, d'una Itàlia molt oberta i molt liberal, que va constituir precisament el nexe, el nucli fonamental de la governació d'aquesta república postbèl·lica d'Itàlia. I finalment, el cardenal Martini. Jo puc dir, era l'arquebisbe de Milà en aquell moment, jo puc dir que el cardenal Martini va brillar excepcionalment en aquell acte. Em va impactar. Un home extraordinari, un home serè, un home clarivident, un home que analitzava l'avui, el moment dels anys 84, enfocant-lo com tots ells cap al 90. Quina Itàlia volien i què volien fer? On anaven els italians? Què aspiraven a ser? Totes aquestes dimensions, en aquestes quatre enormes figures, a mi em va fer entendre moltes de les perspectives o de les prospectives, per ser més exactes, del que venia, del temps que venia i de les circumstàncies, les tensions i les innovacions que el món i Europa anaven a sofrir. Bé, aquest home, aquest gran home que a mi em va impactar tant, ha mort. Ha mort després d'una vida apostòlica exemplar, després d'haver sigut un arquebisbe brillantíssim de la diòcesi de Milà, després d'haver sigut una persona respetadíssima al món intel·lectual italià i europeu, després d'haver demostrat la seva capacitat de comprensió i apertura en llibres tan interessants com el famós diàleg sobre la transcendència i Déu entre ell i Umberto Eco, després d'haver sigut una persona que ha fet profundes reflexions a l'acabar la seva vida i retirar-se a Jerusalem, la seva obra per ell, la seva obra, jo diria que quasi bé mística de la seva vivència bíblica, va voler retirar-se a un lloc on li va permetre fer una reflexió una vegada més profundament bíblica i que recull precisament un llibre de col·loquis a la matinada dintre d'un context de reflexió sobre el món i la vida. Aquest gran home, aquest gran intel·lectual, acaba de morir. I ha deixat un impacte tan gran a Itàlia, tan extraordinari, que la premsa comentava aquests dies que les multituds han anat a despedir-se d'ell, del seu cadàver, dins de la catedral de Milà. Multituds, segons dia la premsa, de 6.000 persones per hora. Què vull dir? Aquest món necessita homes com Martini. Aquest món no va estar d'acord amb moltes coses que feia la Iglesia i el papat, però va respectar l'ordre. Va inseminar l'actualitat de l'Església amb noves idees i aportacions. Va discrepar, va estar a punt dues vegades de ser elegit papa. Aquest home humil, sobretot humil i gran, aquest home va acceptar la disciplina de l'Església inclús quan tenia ell una altra visió més innovadora d'aquesta realitat. Precisament aquest exemple de coherència sistemàtica, és a dir, de consistència, és el gran argument apolític que els homes volen el dia d'avui. No volen persones que ballin en les posicions posicions, ni bitlletes, ni veletes que canvin de posició segons vingui la corrent del vent. Volen persones que no siguin arrastrades pels esdeveniments. Volen persones que no es doblen com les canyes, segons diu l'Evangeli. Però ben, volen homes, dirigents, consistents, seriosos, que s'han de dir no, encara que el riu va en una direcció, ho diuen. I s'han de dir sí, en contra de l'opinió de la gent, ho diuen també. Aquestes són les referències i aquests són els grans homes, arguments. Bon dia.
Ràdio Estel.
Cercar una superioritat econòmica, militar o política a costa dels drets de les altres nacions posa en perill qualsevol perspectiva en vista a un desenvolupament veritable o a una pau veritable. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Gaspatxo, salmorejo, peix fregit... Caldrà molt oli, oi?
Sí, i amb el 3x2 d'Hipercor, el litre de cossur verge extra oji blanca o picual surt per només 2,29 €.
I pots combinar-los com vulguis. Així ve de gust comprar-ne 3.
3x2 amb més de 1.000 articles. Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Jesús va baixar a Cafarnaum, població de Galilea, i el dissabte hi ensenyava. La gent estava admirada de la seva doctrina perquè parlava amb autoritat. Un quart de deu, comencem l'espai de pastoral familiar i matrimonial. Els minuts sobre matrimoni i família que dediquem cada setmana els dimarts dins el primer cafè de Ràdio Estel en la segona hora amb la col·laboració dels equips de la Mare de Déu. I avui reprenem temporada a partir d'aquest fragment de l'Evangeli i de moltes altres qüestions que tractarem amb Enric Garí i Montse Teixidor. Molt bon dia a tots dos, benvinguts.
Hola, bon dia.
Bon dia, gràcies.
L'Enric i la Montse són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu al sector de Badalona, i avui parlarem, tenint en compte que és el primer dia després de l'estiu, després del temps de vacances per a la majoria dels qui ens escolten, d'allò que moltes vegades diem com a lamentació. Ai, no he tingut temps, perquè l'estiu intentem aprofitar-lo per fer coses, però de vegades ens pensem que en un mes o tres setmanes de vacances podem fer-ho tot, el que no hem fet la resta de l'any, i això, evidentment, no és possible, oi? Parlarem en positiu d'aquest no he tingut temps.
Sí, és allò de que quan comences una cosa, dius faré, i ara hem acabat les vacances, podem repassar què hem fet i què no hem fet, i ara començarem aquest nou curs, aquesta nova temporada, i també farem allò de farem. I per això hem pensat que avui seria un bon dia de parlar de oh, no he tingut temps de fer això, no he tingut temps de fer allò, no he tingut temps de fer això altre. No, a veure, plantegem-nos les coses que realment puguem fer i fem una miqueta d'esforç per fer-les. O sigui, no proposem utopies, proposem coses diàries, coses que puguem fer. I si ens costa una miqueta d'esforç, més al nostre favor de fer-les. O sigui, que no tot sigui tan planer, de que, mira, ja ens ve sol, ja ho hem fet. No. Proposem-nos de fer, no moltes coses, però sí alguna cosa important que potser que ens obligui o que ens costi de fer, i l'hem de fer. I no ens serveix les coses aquestes. Ai, no hi he tingut temps. No. Hi ha d'haver temps. Busquem temps, d'on sigui. Busquem-lo.
El problema és que de vegades ens proposem massa coses per fer.
Sí, sí, el problema és aquest, que volem abarcar tant que no tenim temps de fer-ho tot. I és el que deia l'Enric, que potser que ens limitem una mica a coses molt concretes i dir, i si queda temps, ja farem una altra cosa. Però dedicar-nos, o sigui, fer un planteig de que puguis assolir el teu... la fita que t'has posat durant aquest temps o aquest curs que comencem ara.
No he tingut temps. Aquest és el títol d'una de les reflexions del pare Lluís Armengol en el llibre Créixer i estimar. De fet, d'aquest jesuïta i educador Lluís Armengol hem parlat en la temporada anterior a partir de les seves reflexions. I és que el no tenir temps és la raó que sovint donem quan hem deixat de fer coses importants, com... per exemple, i podem parlar de coses concretes, pregar més a l'estiu, visitar un malalt, dialogar més amb la parella o amb els fills, preparar una tasca determinada. Generalment tothom troba temps per fer allò que considera important de veritat. És que potser de vegades aquí hem de fer l'autocrítica, no hem donat importància a certes coses i per això no les hem fet.
Sí, i no són coses d'aquelles que dius, oh, és que no he tingut temps de cap manera de fer-ho. A veure, són coses que són molt senzilles de fer. Pregar. Visitar un malalt, dialogar amb la parella i els fills, preparar una tasca. O sigui, no hem dit coses que siguin a pujar una muntanya, que s'han de donar unes condicions de temperatura, de... No. O sigui, coses d'anar a veure un malalt i donar-li la mà. Poca cosa més, perquè hi ha vegades que el malalt només necessita això, que vagis i et posis al seu costat. I ell ja parlarà, si vol. Ho hem fet, això? Ai, és que no hem tingut temps, no hi hem pogut anar, malament, i si hi havia d'anar. Doncs ens ho hem de proposar ara, d'aquí al desembre, no d'aquí al juny, no, d'aquí al desembre, això s'ha de fer.
El sí, 17... perquè la resta de l'any també es poden fer coses. Aquesta és la qüestió que podem plantejar avui en positiu. És a dir, sí, no s'han fet coses a l'estiu, però es poden fer també la resta de l'any.
El dissabte, quan acabem de treballar, el diumenge, hem de buscar una estona i anar a visitar un malalt, acompanyar-lo. I moltes vegades acompanyar un malalt no és explicar-li històries, sinó donar-li la mà i esperar que ell parli, si vol, i si no està al seu costat, al costat del malalt, al costat de la família. Una cosa ben senzilla.
Doncs un exemple clar d'estimar els altres i expressar-ho. Montse, volies afegir alguna
cosa
d'això?
Sí, amb això del tema de que ens hem plantejat durant l'estiu, ostres, parlarem amb la parella, parlarem amb els fills, perquè els hi hem de... I llavors arriba el moment i dius, és que no he tingut temps. No és que no hagis tingut temps, és que no has tingut la voluntat de plantejar-ho, perquè si durant les vacances, és el que dèiem, no, és que anirem a visitar o anirem a pujar aquella muntanya i prepares tot i ho fas. El de parlar amb la parella, parlar amb els fills, amb els pares, això és una cosa que, clar, ho tenim tan a mà que com que no reservem l'espai per fer-ho, és el que queda. I llavors dius, ostres, ho havia d'haver fet. I com que és allò, feien coses quotidianes, coses senzilles, que potser no hi donem la importància que realment tenen i que també ens hem de plantejar, doncs, que això ho hem de fer sempre, buscar durant algun dia, algun moment, poder fer aquestes tasques.
El pare Armengol ens diu que cada dia tenim un miracle. Ens dona 24 hores per davant. Les hem d'aprofitar. Hi ha gent que les sap aprofitar d'una manera, hi ha gent que les sap aprofitar d'una altra i hi ha gent que no les aprofita així directament. I aleshores ell diu, l'única finalitat de la vida és créixer i estimar, anar-nos omplint de Déu, tot deixant darrere nostre un rastre de la seva bondat que vagi transformant el món. Imagineu-vos quina cosa tan important i tan senzilla de fer, créixer i estimar.
I quan diem créixer, el creixement físic, els que tenim ja més de 18 o 20 anys ens ha passat, diguéssim, oi?
Sí,
però
sí.
Hi ha un altre creixement que sempre podem tenir fins al final de la vida.
Sí, perquè si a partir de 20 anys creixem, malament, perquè aleshores vas al metge i et diu, escolti, el colesterol el té massa alt, la glucosa la té massa alta, malament.
Bé, els jugadors de bàsquet de la penya quedarien petits, eh?
Sí.
Bé, en qualsevol cas, el creixement en virtuts, això ens referim, òbviament.
Això. Sí, creixement en virtuts, creixement en coneixement, creixement en fe, creixement en esperança, creixement en donació, que també és molt important saber donar el què tenim nosaltres els que portem pel costat. I aleshores també diu el pare Armengol, diu, és molt important que encara som a temps de rectificar de les nostres actituds a la vida.
Sí, diu, no perdem l'esperança.
Sí, no ho tenim tot perdut, encara que no ho hagin fet, no cal que ens abatim i que perdem el temps abatuts, no. Superem-nos i diem, bueno, ara ja et dic, d'aquí a Nadal, d'aquí a desembre, hem de proposar-nos fer alguna cosa, de fer alguna cosa.
Si Déu ens fa descobrir una deficiència, no és per enfonsar-nos, sinó per ajudar-nos a superar-la, no?
Això mateix, o sigui, què hem de fer? Doncs proposar fer una cosa important, segur que ho és d'important, per nosaltres o per qui acompanyava a fer-la. Transcendent, també. Que no cal que sigui cap gran cosa que surti per les notícies ni res de tot això. No. Sí, només cal que nosaltres ens sentim satisfets i plens d'haver-la fet aquesta cosa.
Voleu afegir alguna cosa més sobre el que fem a l'estiu i no fem? En tot cas, animar els oients, potser podem acabar així, a fer aquesta autocrítica i a mirar en positiu al futur, examinar el que s'ha fet i el que no s'ha fet a l'estiu i mirar de millorar aquelles coses que no s'han fet. Segons Leonardo da Vinci, així conclou Lluís Armengol la seva reflexió que comentem avui, la línia divisòria entre l'èxit i el fracàs pot expressar-se amb quatre paraules. No he tingut temps. Procurem que no sigui aquest el nostre cas, perquè el temps, diu, no és or, sinó gràcia i vida. Encara que de vegades diem, el temps és or. També ho diem.
També.
La saviesa popular,
sí. També és or. Però també és gràcia i vida, això. O sigui, també és or. És important no perdre el temps. Però no perdre el temps és una cosa i malbaratar-lo n'és una altra.
Moltes gràcies, Enric Garí, Montse Teixidor, membres dels equips de la Mare de Déu. Esperem poder seguir tenint durant la temporada els dimarts aquest racó per parlar de matrimoni i família. Bon reinici del curs i fins aviat. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
El festival L'Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu celebra la seva 22a edició amb una programació variada de jazz i música moderna feta a Catalunya. Seran 13 concerts repartits entre la programació diurna i nocturna a Barcelona i Vilafranca del Penedès. Diumenge 9 de setembre, a la plaça Vila de Gràcia de Barcelona, dos concerts gratuïts. A les 12 del migdia, concert inaugural a càrrec de Jordi Gonell, Gaspar, Ramon Díaz, Trio. La nova entrega del baixista català Jordi Gaspar, un dels instrumentistes més consolidats a l'escena del jazz i les músiques improvisades, que s'acompanya de Jordi Bonell i Ramon Díaz. A la una del migdia tindrà lloc el segon concert a càrrec de David Soler Figurines, que oferirà una sessió de crossover de jazz. Més informació a la pàgina web. Ràdio Estel, mitjà col·laborador del festival L'Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu.
El primer cafè de Ràdio Estel. L'actualitat des d'un altre punt de vista.
I seran 9:45. Ara és el torn de la història, l'art i el patrimoni aquí en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. També en aquest inici de temporada reprenem les converses amb Josep Maria Martí Bonet, delegat diocesà de patrimoni de l'Arcabisbat de Barcelona i canonge de la catedral, entre altres coses. Doctor Martí Bonet, molt bon dia i benvingut.
Bon dia.
Com ha anat l'estiu?
Bé, mira, escolta'm, un canvi de lloc i de treball. De fet, han sigut uns dies molt, molt fructífers. He fet algunes coses molt boniques.
Ha estat fora de Barcelona.
Sí, i he estat concretament al Miracle i a Solsona.
Molt bé.
I allà no feia tanta calor, es veu. I els altres dies he estat per aquí. He agafat els dies a la setmana de la calor, que això és... ha sigut un delirium tremens, eh?
Sí, la calor ha estat terrible, sí, sí. Sí, sí. Bé, avui amb mossèn Martí Bonet, a l'Espai d'Història, Art i Patrimoni, començarem una sèrie de converses sobre bisbes de Barcelona coneguts, bisbes i arcabisbes. El que passa és que Barcelona és arcabisbat fa poc, o fa relativament poc, oi? Parlem de bisbes de Barcelona de manera general. I bé, això és perquè d'aquests 129 bisbes coneguts hi haurà una selecció de 20, no?, que es publicarà,
sí,
aviat.
Sí, tinc ganes de fer-ho així, i com sempre com faig, igual com faig, dintre de poc doncs sortirà un llibre de les 15 catedrals, segons Ràdio Estel.
Sí, exacte, les catedrals de diòcesi i les cocatedrals.
I les cocatedrals, les 15 de Catalunya. I després, ara farem això, els 20 bisbes més preeminents de Barcelona, que són realment importants, eh? Doncs avui hem de parlar de Sant Pacià. Sant Pacià és un pare de l'Església. Sabeu vosaltres que pare de l'Església, per nosaltres els catòlics i cristians, és molt important, perquè representen la doctrina de l'Església. Hi ha els evangelistes, hi ha els pares de l'Església, que representen la tradició. I, per tant,
la patrística,
doncs,
no?
un d'aquests pares de l'Església, reconegut internacionalment, de tanta categoria com el mateix Sant Agustí o Sant Jeroni, és precisament Pacià, el nostre bisbe de Barcelona.
Molt bé, parlarem avui de Sant Pacià, però diem com a introducció que el primer bisbe conegut és Pretextat.
Sí, Pretextat és... Sabeu que els bisbes, doncs, les coses, els avantatges que tenen, que els coneixem, és perquè van a concilis. O sigui, la nostra Església sempre ha anat en sínodes i concilis a parlar de temes, doncs, de la doctrina, etc. I entre aquests concilis hi ha, per exemple, el concili de Nicea, el famós concili del 325. Després del concili de Nicea hi va haver-hi un altre, que no és ecumènic, però és molt important, que és el de Sàrdica. I precisament en aquest de Sàrdica, que és el 340-45, hi ha precisament el nostre pretextat, que signa juntament amb un tal Ossi, que era bisbe de Còrdoba. Eren tres o quatre bisbes que eren els que realment representaven el sentit, doncs, universal de l'Església, i que van anar amb aquest concili. I, per tant, nosaltres coneixem molts d'aquests bisbes gràcies, precisament, als concilis.
Pots recordar de quins anys, més o menys, parlem? 300, del cas de
340. I ara Sant Pacià és del 350 fins al 391. Segurament que és el bisbe que ha durat més temps aquí a la diòcesi de Barcelona. O sigui, quasi 40 anys.
Doncs ara desenvoluparem una mica més d'explicació sobre Sant Pacià, qui era, què va fer, què es coneix de la seva vida. Serà d'aquí un minut aproximadament, després dels titulars de 9:45, amb el Gerard Carrión. Continuem ara amb l'Espai d'Història, Art i Patrimoni.
Hola, bon dia. Parlem d'economia. L'atur trenca la tendència a la baixa dels darrers mesos i pugen 38.179 persones a tot l'Estat. El nou president del grup parlamentari del PSC, Xavier Sabater, ha negat que el líder del partit, Pere Navarro, hagi apartat les veus discordants de la direcció socialista amb els canvis que va anunciar ahir. Sabater creu que s'ha completat una regeneració de la cúpula del PSC que la militància esperava. Doncs d'aquesta manera, relleu hi ha hagut a la cúpula parlamentària del PSC. Xavier Sabater, que va ser conseller de Governació i delegat del govern al Camp de Tarragona, relleva Joaquim Nadal com a cap del grup al Parlament. I comencen els recuperats exàmens de setembre. Entre avui i demà, més de 100.000 alumnes de secundària i de primer de batxillerat s'examinen de les assignatures que els han quedat pendents del curs anterior. El Fons de Reestructuració Ordenada Bancària ha anunciat amb caràcter immediat que procedirà a efectuar una injecció de capital a Bankia per un import de 4.500 milions d'euros. I el desallotjament de les desenes d'immigrants que havien ocupat l'illot de Tierra ha conclòs aquesta matinada. Durant l'operació, diverses llanxes han anat retornant a la riba marroquina els immigrants indocumentats.
Quan passen 9:45, ara és el moment de seguir amb l'Espai d'Història, Art i Patrimoni abans de que ens agafi el relleu l'Oriol Casals amb un altre espai ja habitual aquest estiu, que encara no hem acabat, que és la vida en solfa. Però amb mossèn Martí Bonet avui parlem del primer de la vintena de bisbes dels quals analitzarem la seva figura i la seva aportació a la diòcesi de Barcelona. Bé, qui era Sant Pacià? Primer parlant dels seus noms diferents que va tenir i què va fer.
Precisament, doncs, li pregunten a Sant Pacià quin és el teu nom i el teu cognom. Diu, el meu nom és Cristià i el meu cognom és Catòlic. O sigui, que ell s'identifica totalment en la doctrina de l'Església i en l'autèntic, doncs, significat del cristià i del catolicisme. Sant Jeroni, que és un gran personatge també, que escriu moltíssim, i el que escriu, doncs, és molt assenyat i molt concret i molt científic, podríem dir, en un llibre que en diuen De Viris Illustribus, doncs ens parla precisament de Sant Pacià. I diu, textualment molt curiós, perquè diu, allà en els Pirineus, que és unes muntanyes que hi ha a Hispània, doncs hi ha una ciutat que en diuen Marquino. O sigui, el tindríem de suspendre d'això, de geografia, perquè realment no està en els Pirineus, la nostra ciutat. Està una miqueta apartada. Però sí. Diu, allà hi ha aquesta ciutat on hi ha un bisbe, ja molt gran, que és il·lustre en eloqüència, en vida, en castedat, en discursos contra els novicians, que era una heretgia que negava de que l'Església pogués, doncs, podríem dir, doncs, perdonar els pecats. I diu que va morir molt vellet ja en temps de Teodosi, o sigui, a finals del segle IV. Aquest és el nostre Sant Pacià. Sant Pacià, i nosaltres ens podem preguntar, i els seus restes on estan? Doncs diuen els de Sant Juli i Sant Pastor que tenen una arqueta amb els seus restes. De fet, jo tinc els meus dubtes, però de fet aquesta és la tradició. També és cert que l'any 1970 es van fer unes excavacions, sabeu tots on està la Pia Almoina, si no, doncs ja us hi acompanyaré jo com a director que sóc. Doncs a la Pia Almoina, davant mateix, doncs es van fer unes excavacions i allà es van trobar un sepulcre que sembla que era el sepulcre del nostre Sant Pacià. En Torres i Bages, que és un gran bisbe de Catalunya, diu que de Sant Pacià, si se'n parla, sempre s'ha de parlar amb un to superlatiu. Realment és el millor del millor que tenim en la primera època de la nostra Església. Coneixia, era un home, un gran coneixedor, doncs, de tota la literatura llatina, Virgili, Lucreci, Horaci, Ciceró, i escrivia amb tota naturalitat el grec. Concretament, sabia, doncs, quasi de memòria les obres de Virgili, o sigui, un gran personatge. Uh-huh. Estava casat quan el van fer bisbe, i per tant, doncs, va continuar casat, i tenia inclús un fill que és famós, que era com una espècie de l'alcalde de Barcelona, que es deia Dexter, segons ens explica el nostre Sant Jeroni, que diu que era molt amic d'ell, o sigui, l'amic de Sant Pacià. Bé, per què és tan important Sant Pacià? Perquè tenim d'ells escrits que inclús tota l'Església Universal, a vegades hi ha dies que els capellans hem de llegir, doncs, coses de Sant Pacià. I, però especialment té dues obres, un que es diu El Cèrbulus i un altre que és de la penitència. Uh-huh. El Cèrbulus és, doncs, els costums de Barcelona que succeïen en el temps de les calendes, o sigui, a l'inici de gener. Al inici de gener a Barcelona es veu que en temps, en el segle IV, es veu que es feia molta xirinola, espècie de carnavals. Hi havia unes bacanals tremendes les calendes de gener. I ell s'enfada com a bisbe de que hi hagi aquest desori, aquest desastre, no? Vaja, al punt de vista moral. I explica ell amb tot detall, però bonic i interessantíssim. Els homes i dones, diu, anaven disfressats de bèsties i es feien autèntiques bacanals i ximpleries pels carrers de Barcelona. Però ho explica tan bé que, esclar, ell, la seva intenció era anar contra això, com a bisbe que era. Però la gent llegia aquest llibre, com si sigués una novel·la, i després, l'any posterior, els altres anys posteriors d'haver escrit el nostre Sant Pacià, doncs aquest llibre, El Cèrbulus, diu que encara hi anaven més gent de tot Catalunya, pràcticament. I després, per últim, hi ha un famós llibre que és el de penitència. Mireu, Això és una cosa molt llarga, que més difícil ara d'explicar-ho en pocs segons.
Sí, li agraeixo
l'esforç. Que consisteix en el següent. O sigui, si un, després del baptisme, torna a pecar, què ha de fer? I alguns deien, doncs tornem-lo a batejar. I no, això era un error. Uh-huh. I Pacià diu, no, que faci penitència. I comença, podríem dir, el concepte de penitència. La penitència, especialment dels crims majors, que en diuen, dels pecats majors, que són la idolatria, l'homicidi, en el que està inclòs l'avortament, claríssimament, uh-huh. i la fornicació. Aquests són els pecats que en diuen majors. Aquests tenen de passar per l'Església, perquè ho dic Jesús, ho dic clarament, uh-huh. que tot pecat, tot el que lliguem aquí a la terra, l'Església, els sacerdots, els bisbes, serà doncs lligat en el cel, i tot el que deslliguem, i per tant ha de passar per l'Església. I per això s'entén la penitència.
Doncs la doctrina de Sant Pacià, que la podem fer nostra avui dia, i bé, amb aquest comentari ho deixem per avui, però tornarem a parlar de bisbes de Barcelona a partir de, no de dimarts vinent, que és festa, és la diada, sinó d'aquí dues setmanes. Gràcies, doctor Martí Bonet, per haver-nos acompanyat. I
a vosaltres, moltes gràcies. A més, jo us demano que, per favor, feu tot el possible per encomanar-vos a Sant Pacià, que és un gran sant i que treballa moltes vegades donant beneficis.
A reveure, bon dia, adéu-siau.
Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts de nou a aquest espai en el que observem i us expliquem la vida musical de les persones grans. Avui coneixerem les del Miquel i el Joan, dos germans que van viure el mateix entorn musical de petits, però que ara, un cop jubilats, cadascun s'ha decantat per aquell estil que més el fa gaudir. L'un canta en una coral i l'altre canta boleros. A cada ballador, la seva música.
Els nostres protagonistes d'avui.
Jo sóc en Miquel Casals, i sóc del Masnou. Vaig néixer i vaig viure 30 anys, en fa més de 40 que visc a Esplugues, i tinc 74 anys.
Bé, doncs jo sóc el Joan, sóc el germà del Miquel Casals, que heu sentit ara fa un moment. Tinc 70 anys i visc al Masnou, de sempre.
Coneguem la seva activitat.
Recordo els anys de jovenet que sentíem bastant la ràdio, és l'únic que sonava a casa, així com perquè vingués música de l'exterior, i sentíem els discos sol·licitados, que es deia Ràdio Miramar i Ràdio Associació, amb altres tipus de programes. Però, a part d'aquesta entrada exterior, a casa vam mamar bastant els assajos i la música que feia el pare amb el cello. Com que l'avi tocava el violí amb el nyigo-nyigo, doncs també ens va anar influenciant bastant. I l'oncle, germà del pare, que tocava la viola, doncs també doncs, hi va aportar doncs, bastant.
Llavors l'avi, el pare i l'oncle s'ajuntaven i es posaven el que en dèiem el quarto de baix, l'habitació de baix de la casa, es tancaven allà dins i es posaven a tocar les peces que a ell els anava bé i allà doncs desgranaven i assajaven i sé que alguna vegada fins i tot jugant embestíem la porta i els entraven allà i interrompien l'assaig i s'enfadaven una miqueta, però bé, érem canalla i ho entenien, no? A les escoles de la Sagrada Família, allà hi havia una monja, la Mare Maria, que ella era l'organista de l'escola. I també, doncs, algunes vegades havien tocat junts la monja a l'orgue, l'harmònium, que dèiem, i el pare el cello, l'avi amb el violí, i allà doncs, també es feien uns saraus molt macos, saraus seriosos, era molt maco. Tot això ho tinc molt, molt, molt gravat.
Després, a mesura que vam anar tenint doncs, ja més autonomia, arrel d'un grup de folk que hi havia a l'Arnella, vam descobrir una sèrie de cançons, algunes d'arrel ben bé catalana i altres traduïdes al català.
Acosteu-vos, bona gent, vingueu d'on vingueu, vosaltres que us adoneu de l'aigua que va pujant. Aviat us podreu ofegar. Si creieu que val la pena la vida i us voleu salvar, apreneu a nedar aviat o us ofegareu, perquè els temps estan canviant.
A través d'una guitarra que vaig comprar a casa en vam cantar moltíssimes vegades quan hi havia un aniversari o qualsevol esdeveniment així familiar. Porta la guitarra, tu, Miquel, que cantarem i ens fem uns tips de cantar coses d'aquest tipus així populars.
Canviar si canvia el món. No correu tampoc massa, la ruleta està girant.
El primer impacte de música no espanyola i tot això ens arriba amb els 16 jutges. Recordo el primer recital que vaig anar a Barcelona, quan era a les Beceroles, que encara hi cantava l'Espinàs i cantava i Ermina Mota, etc. Allò va ser una sotregada. No? De cop i volta descobrir que en la teva llengua materna, amb el que tu parles i penses, també es pot cantar. Semblava que era una cosa que no tocava. I a partir d'aquest moment doncs, prens consciència, no? T'ajuda a prendre consciència de país i de que t'has d'estimar un altre tipus de coses i te les vas empapant.
Una altra cosa que recordo amb molt d'afecte va ser al cap de poc de viure a Esplugues, que vam inaugurar una parròquia. Des del començament vam viure aquesta experiència, la parròquia de Sant Mateu a Esplugues, i allà el mossèn, que era un senyor extraordinari mallorquí, deia: Miquel, porta la guitarra, i cantàvem doncs, el Cumbayà i músiques d'església que fins llavors havien sigut una cosa insòlita, una cosa impensable, que féssim música en català a les misses, cantada per tots.
No poseu més obstacles als nostres...
De molt jovenet vaig rebre per Reis un regal impressionant, que va ser una harmònica. Amb aquella harmònica ens vam fer uns tips de tocar cançonetes. Després vaig assolir la fita quan ja tenia 14 o 15 anys. A les primeres 500 pessetes que vaig aconseguir guanyar, em vaig comprar una harmònica cromàtica, que allò ja va ser el desideràtum. I encara que tant en tant, colta, papa o avi, agafa l'harmònica, cantem, no sé què. I sembla mentida que després de tants anys encara te'n recordes de desgranar unes notes.
De jovenet vaig entrar a formar part d'un agrupament escolta que hi havia al Masnou, l'agrupament Mare Déu de la Ruta. Allà també vam aprendre a cantar i vam tenir la sort immensa de que els que teníem alguna responsabilitat com a caps anàvem a unes trobades de formació que es feien a la Floresta, i allà venia l'Oriol Martorell i ens ensenyava a cantar i a ensenyar a fer cantar. I això ens va donar una dimensió nova, perquè aprendre a cantar amb gust, amb rigor, amb ordre, això jo penso que ja va anar configurant una miqueta mentalment, em va anar preparant una miqueta, perquè ja de gran passava a formar part d'una coral. Tota la vida m'ha agradat el cant, i el cant coral en especial. Ja fa 15 o 16 anys que canto a la coral del poble, a la coral Xavec, que és d'una entitat que es diu Gent del Masnou. Això m'ha donat també una satisfacció molt, molt gran, perquè cada setmana haver d'anar als assaigs, aprendre, descobrir autors, descobrir la riquesa que hi ha musical doncs, en el cant coral, això ha estat determinant. I encara, a hores d'ara, doncs, encara cada setmana a formar, el dimarts al vespre, a quarts de 10 i fins a quarts de 12, amb la coral Xavec, a aprendre cançons noves, a anar reforçant tot el que hem anat aprenent, preparant concerts, ara estem preparant el de Festa Major de Sant Pere, aquí al Masnou, etcètera, etcètera. Cantar amb una coral, cantar amb companys, et dona doncs, també una disciplina de saber ser un més dintre de la colla, de que totes les veus són importants, però no n'hi ha cap que és més important que les altres. Jo sempre he dit que una coral és un conjunt de veus mediocres que sona com una sola veu bona. I aquesta és una bona realitat, perquè el que és molt bon cantaire, doncs ja va per si sol, ja canta. Els que som cantaires així una miqueta d'estar per casa, ben acomboiats amb tota una colla, doncs allò dona gust, allò dona una satisfacció impressionant.
Música de boleros i coses d'aquestes que sentíem de joves. Ens ha portat a fer un duo o un trio dins la família que fem actuacions de música d'aquest tipus. Això dels boleros va ser que una vegada el fill més jove, que també es diu Miquel com jo, va rebre l'encàrrec de cantar unes peces de música en un casament. Com que a casa havíem cantat molt amb els fills, doncs va dir, papa, per què no preparem uns boleros i els hi cantem a aquesta gent? I diu, doncs mira, doncs farem un duo, ell tocant la guitarra i amb les dues veus que sembla que conjuminen bastant bé, doncs la gent ens va felicitar, va dir, ui, quina cosa més bonica, i a més un pare i un fill cantant plegats. Això ens ha encantat. Llavors s'hi va afegir inclús un gendre que és pianista, doncs llavors va fer el trio. A part de fer una cosa bonica que fas, doncs que ho fas de bona gana, així en família, doncs amb el piano i la guitarra i les dues veus, doncs te n'adones de la bona connexió doncs, amb la gent, que a mesura que va avançant doncs, el recital, doncs la gent canta amb tu, que és una cosa que ens agrada moltíssim, que la gent també hi participi. I mira, doncs t'hi vas trobant bé, vas polint, podríem dir, la forma de fer i la forma doncs, d'interpretar, i ens ho passem molt bé. De moment, doncs, la veu la vas conservant bé. Doncs mira, explotem, és una cosa que t'ha vingut donada, doncs dóna-la també, que és un petit do que tens. I si la gent que diu que sona bé i els agrada, doncs mira, és una gran satisfacció, és una cosa que també dones de tu mateix.
Com podem veure, en la vida musical dels germans Casals no és tan important el tipus d'activitat musical com que aquesta et faci gaudir de fer música. I sigui la música que sigui, el que és segur és que fent activitats musicals millorem la nostra qualitat de vida.
Escoltem què en diu Melissa Mercadal, psicòloga i musicoterapeuta.
Sabem que dintre de les diferents definicions de qualitat de vida sí que hi ha uns factors que la música incideix d'una manera molt, molt directa, i això també ho veiem en un estudi que estem acabant des del grup de recerca de la Universitat Ramon Llull. Per exemple, un aspecte que la música incideix molt i molt i molt és en el benestar emocional. O sigui, la persona anímicament, la música contribueix a que la persona et senti millor anímicament. Un altre aspecte que també la música, i jo ara vull remarcar que tot el que estic dient en aquest moment es centra en l'àmbit de gent gran. Un altre aspecte en què la música doncs, també sembla incidir de forma molt positiva és en tot l'aspecte de relacions socials, de com facilita i pot facilitar que la persona doncs, es relacioni amb altres persones de la seva mateixa edat o que participen de la mateixa activitat. I després allò que també s'anomena autorealització, o sigui que d'alguna manera la persona et sent bé, et sent productiva, et sent útil encara a través de participar en activitats musicals. Aquests serien els àmbits dintre el que és qualitat de vida, el que engloba qualitat de vida, en què la música, sobretot aplicada a la gent gran, sembla incidir millor.
Voleu compartir la vostra història musical? Voleu ser els protagonistes de La vida en solfa? Escriviu-nos a gransamics@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
I finalment, el Joan i el Miquel ens proposen dues de les seves cançons preferides.
Hi ha una en concret que em ve molt a la memòria i que m'agrada molt, que és la cançó de matinada, de Joan Manuel Serrat.
Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i civades qualsevol cosa per omplir el pa. O potser el gall que dins la cor canta la nit és morta i ja es fa clar. La nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matinada la vila és adormida.
És de les que, amb la guitarra, jo també he potinejat una miqueta la guitarra, doncs m'agrada molt de cantar-la, i la trobo encantadora. És aquelles cançons que, mentre la canto, em fa pensar en l'ambient de natura que parla doncs, aquesta cançó. Que si el gall canta, que si la vella va això, tot això, mira, i a més la musiqueta està molt ben trobada per mi.
Per caure terra massa temps hi ha, per caure terra massa temps hi ha.
Casualment, doncs, també n'hi ha una d'en Serrat que és de les cançons que més m'agraden, que és la d'aquella que diu una guitarra que t'ha fet companyia, que no et deixa i que sempre la tens a punt per acompanyar-te.
I amb un bastó a la mà se'n va el pastor i el seu gos d'atura, se'n van cap unes altres pastures, trenquen rius i cabanyes a les muntanyes volen tornar. Surt amb l'aurora que al sortir d'hora el camí que han de fer és molt llarg. El camí que
tot són petites influències que et van fent pòsit i arriba un punt doncs, que ni te n'has adonat i t'has anat fent un raconet musical a dintre teu que ja forma part de tu mateix. El cantar surt de dins, és una cosa que si la fas forçat no la fas, però quan ho fas de gust és una expansió, et dona un alliberament, no? A mi m'aporta això, aquest alliberament, aquest deixar anar una mica l'adrenalina i aquests mal de caps que a vegades arrossegues, perquè sempre hi ha tonteries, sempre coses que et fan anar una miqueta de bòlit. Doncs mira, el cantar, mentre estàs cantant, tot això queda esvaït i queda endarrere i demà serà un altre dia.
Vida encara, i ara jo canto de matinada, la vila és adormida encara.
Una que és molt, molt alegre, que es diu Toy Contento.
Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor, hoy siento la canción del arroyito y siento como brilla más el sol. Hoy todo me parece más bonito.
Una cançó venezolana que, pel fet de que va ser una germana de la mare, o sigui, una tia que va anar a Venezuela a viure, a fer fortuna, que es deia abans, no? Parlo de fa 60 anys que em va portar un disc de cançons venezolanes. Doncs aquesta cançó és un cant a l'alegria, a la natura, cant, doncs, a estar content.
Que besa la flor por la mañana. Como para un lata que deja su canto.
I l'he cantat moltíssimes vegades amb gent, i quan la cantem en públic és una passada de com la gent s'estimula i agafa l'alegria d'aquest Toy Contento que diu la cançó. L'autor, ara no el recordo, la cantava, em sembla que l'intèrpret és un tal Mario Suárez, un cantor veneçolà, que cantava, doncs, música típica veneçolana, i gairebé enlloc he trobat ningú que la conegués, però quan la senten queden encisats, queden... Els impressiona, els agrada moltíssim. I un parell de vegades, d'aquests 60 anys, un parell de vegades m'he trobat i «Uy, ¿de dónde sacaste esta canción?» I els he explicat la història de la tieta que va venir a Venezuela. «Uy, qué bonito!» A la gent els hi encanta. I ha sigut dues, tres vegades en tots aquests anys que he trobat algú que la conegués.
Me pongo a bailar, no puedo explicar qué es lo que siento.
Potser no cal rebentar amb les ganes de cantar, però sí que mai no hauríem d'oblidar que no cantem perquè estem contents, sinó que estem contents perquè cantem. Amb en Miquel i en Joan hem conegut avui dues maneres més de posar la vida en solfa. Adéu-siau.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Gràcies, Oriol, per aquesta nova edició de La vida en solfa, un espai que fem amb la col·laboració de la Fundació Roca i Pi i també de Mutu, amb serveis d'atenció a la gent gran i a la dependència. Acabem felicitant Jaume Aymar, director d'aquesta casa de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana, pel seu nomenament, anunciat ahir per l'Arquebisbat de Barcelona com a nou degà de la Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya. I també us expliquem que s'acaba de crear a Barcelona la Plataforma d'Entitats Catalunya ONU 2014. En parlarem amb Daniel Aràs, el seu coordinador, properament. Tornem demà a les 8. El primer cafè de Ràdio Estel us acompanya cada dia des de les 8. Que vagi bé, bon dia.
Ràdio Estel.